El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui ja estem a desembre. Volem parlar del Nadal, volem parlar de moltíssims temes i també, ara mateix, d'un membre molt especial que hi ha a un museu de Catalunya. No us dic res més, només vull que l'escolteu i descobriu de qui es tracta. El Museu Arqueològic de Guissona, a la Segarra, i s'hi poden trobar objectes antics, alguns de l'edat de bronze, però el més rellevant, el que crida més l'atenció, no és cap obra d'art, precisament, sinó un gat de carrer que s'ha convertit en tota una estrella. Ell és el veritable protagonista, és en Catus, i és el primer a rebre els visitants, i no només el rep, sinó que també de vegades els acompanya a fer la visita i es passeja com si fos l'amo del museu. Sobre el tema volem parlar perquè ens expliqui una miqueta com és en Catus amb el David Castellana, que és el director. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, crida l'atenció la història del Museu Arqueològic de Guissona, sobretot pel Catus, no? Aquest gatet que teniu de color negre, és molt, molt, molt negre, no? I doncs que s'ha convertit en el protagonista.
Doncs sí, aquest gat va aparèixer al voltant del museu després de la pandèmia. De fet, la pandèmia ens ha deixat, va ser una etapa dura, però que ens va portar alguns aprenentatges i, en el nostre cas, un regal. Doncs
exacte.
Aquest gatet va començar a sovintejar el parc arqueològic, perquè al final el museu és un conjunt patrimonial integrat pel parc i el museu pròpiament, centrat en el món romà. Doncs tenia un ampli espai per percórrer, i el gat doncs, va començar a voler per aquest sector. I com que era un gat doncs, així com molt simpàtic i que una mica buscava la nostra atenció, doncs poc a poc li va començar a donar menjar, i llavors amb aquest sovinteig es va convertir doncs, en visites a diari, fins al punt doncs, que va començar a entrar al museu i així va quedar.
I qui és el que fa? Rep els visitants? Els acompanya?
Com a bon gat que és un esperit lliure, per tant, fa el que vol i quan vol, de manera que quan li ve de gust, doncs, això, surt a rebre els visitants i els acompanyi si cal en la visita pel parc arqueològic. Té especial predilecció pels grups escolars, és a dir, és un gat que, tot i que no és el gat més afectuós del món, és a dir, no se'ns posa la falda quan estem treballant, això agrada als bans i masses. Llavors, quan arriba un grup, sigui un autocar doncs, de jubilats o d'escolars o qualsevol tipus de visita, habitualment els va saludar. I si un grup d'escolars, ja et dic que principalment.
Li agraden els nens i les nenes, sobretot, no?
Sí.
Exacte. I clar, no només s'ha convertit en això, no? Com una espècie de guia, d'acompanyant per totes aquestes persones que venen al museu, sinó que també heu aprofitat la tirada del gat per també doncs, fer-li un compte d'Instagram, crear el seu propi merchandatge, no? Heu fet samarretes també amb la seva cara, així tonejades una miqueta amb també coses del museu. Ai que sí?
Sí, de fet això va ser una proposta doncs, de la responsable de comunicació, de la Laura Puig, que va plantejar doncs, l'opció de crear-li un compte d'Instagram com un mitjà de comunicar doncs, el llegat de Guissona d'una forma diferent. Moltes vegades una forma molt més amena, més propera o una mica més canalla, fins i tot. I realment doncs, ha fet furor i clar, una mica el personatge s'ha anat fent gran, ha anat creixent en dimensió fins al punt de mare que s'ha convertit en un fenomen pràcticament viral. I llavors doncs, aquest interès mediàtic doncs, també ens va conduir a una mica a aprofitar la tirada perquè aquestes samarretes que tenen una prioritat solidària. Al final la recaptació es destinarà doncs, a l'Associació de Gats de Guissona, que és un col·lectiu doncs, que vetlla per aquest tipus d'animals.
Exacte. Precisament d'això t'anava a parlar, no? Aquesta associació en gats de Guissona, doncs que al final els diners que es recapten van cap allà, perquè en Catus era un gat que estava voltant per allà, pel carrer, no? Al final era un gat de carrer que va arribar a vosaltres, però va ser pura casualitat.
Sí, en aquest cas va tenir sort tot i que manté l'esperit de gat de carrer i té sortir i té les seves rondes diàries, per sort aquest gat no ha tingut això. La sort és que ara té alguns que estan a càrrec, que el cuidem, el vigilem. De fet, un de les coses que ha portat doncs, a adoptar el gat, o que ell ens ha adoptat a nosaltres, perquè ara pràcticament és a la inversa, és el senyor de la casa, és que estava malalt. I llavors, doncs, precisament per això, doncs, cuidar-lo amb ell i recaptar diners amb ell, que serveixin per ajudar els altres gats que puguin patir situacions similars.
Clar, clar. I el nom de Catus, li veu posar a vosaltres?
No, de fet, ja va néixer com un canal de xarxes, i de fet, abans que tingués el seu compte propi, doncs des del museu ja s'havia començat a presentar doncs, que aquest gat va per allà, i el que es va fer és plantejar una consulta pública de que la gent doncs, plantegés possibles noms pel gat, i amb els noms plantejats es va votar, i el guanyador va ser Catus.
Fixa't, imagina't, sí, sí.
Perquè respon al nom i bueno, que s'hi sent bé, vaja.
Al final és un fenomen de masses, no? La població de Guissona ha decidit el nom, també és qui ve al museu i doncs, els hi fa de guia, s'està convertint en tot un fenomen, està claríssim, i en Catus doncs, se li espera una carrera prometedora, en aquest cas, en el museu.
Bueno, esperem que sí, sigui, i per molts anys, perquè de fet, he de dir que treballar amb un animal és un luxe.
Sí.
Perquè sempre serveix com a via d'escapament i això d'evasió no hi ha des.
Mm-hmm. Doncs David Castellana, director del Museu Arqueològic de Guissona, vigila que no entregui el lloc en Catus si es faci ell director, eh? Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres.
Y ahora queremos hablar de que el Hospital de San Pau y Santa Creu de Barcelona son el primer hospital de España que implanta el sistema de identificación de colores para las personas con daltonismo. El objetivo es dar visibilidad a esta alteración genética y que el hospital sea más inclusivo con estas personas, ya que este sistema, que consiste en un alfabeto de colores similar al braille, permitirá hacer más accesibles las indicaciones del centro. Sobre el tema, para que nos hable un poco de este nuevo mecanismo, podemos decir, hablamos con Arancha de la Peña, que es directora de Relación con el Usuario. Arancha, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del daltonismo, que no sé si afecta a muchísima parte de la población, o si es, yo qué sé, un porcentaje un poco más pequeño de la población. ¿Afecta a mucha gente o no?
Bueno, afecta a un número considerable de personas. Aproximadamente a unos 350 millones de personas en el mundo. Uno de cada 12 hombres, una de cada 200 mujeres. O sea, en realidad el impacto de esta alteración genética es grande.
Es bastante grande.
Después, dentro del mundo de todas las discromatopsias, hay distintos grados, evidentemente. O sea, hay gente que ve los colores distorsionados y gente pues que no ve en absoluto nada de color, ve toda la vida en blanco y negro. El impacto realmente es muy grande, porque sabemos que el 90% de la información que hay en el mundo utiliza el color como un factor de comunicación prioritario. Y empezando por ahí, el uso es del día a día. Por eso nos planteamos nosotros introducir el código para, pues, por un lado, beneficiar a nuestros usuarios y también a los propios trabajadores, a nuestro propio equipo en el hospital, porque el impacto de las discromatopsias, del daltonismo, es para todo el mundo. Y luego, por otra parte, para justo dar visibilidad a esta alteración genética.
Porque antes que nada, Arancha, cuéntanos un poco en qué consiste el daltonismo, en ser daltónico. ¿Qué es lo que estas personas ven o dejan de ver? ¿Los colores, por ejemplo? ¿Cuáles son los que se confunden? Ahora comentabas también, por ejemplo, estas personas que solo ven en blanco y negro. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Son distintas alteraciones genéticas. Entonces, hay una serie de graduaciones. En general, hay cuatro grupos diferentes de discromatopsias, desde personas que tienen deuteranopia, o sea, que afecta la discriminación de tonos de una manera, digamos, más o menos leve. Luego hay un segundo grupo, que es la protanopia, donde aquí ya hay ausencia de fotorreceptores para los tonos rojos, por ejemplo. Entonces, les cuesta distinguir también entre el azul y el verde o entre el rojo y el verde. Hay un tercer grupo, que es la tritanopia, que en realidad es una alteración bastante rara, Solo están presentes, en este caso, los pigmentos del cono rojo y del cono verde y ausencia total de receptores de las gamas azules. Y luego está la cromatopsia, que es lo que se conoce también como daltonismo total, que es la falta de capacidad para distinguir colores. Es decir, que la gente al final es como si estuviera viendo su vida en una televisión en blanco y negro. Uh-huh. Entonces ahí realmente es porque hay un defecto o una ausencia total del cono de color.
Ya. ¿Y esto se detecta en edades muy tempranas? ¿Desde el primer momento, cuando son niños, se puede detectar fácilmente o no?
No es tan fácil. En los casos que son más evidentes, sí, porque la gente ya está viendo pues que tiene una percepción del color realmente pues muy diferente de la percepción normal. Si bien hay casos más leves en los que no se suele detectar de manera temprana, incluso hay gente que llega a la edad adulta sin saber que tiene un tipo de discromatopsia. Uh-huh. En porcentajes, por ejemplo, nosotros que trabajamos todo esto con Colorad, que es la startup que precisamente ha puesto en marcha este código, ellos hicieron un estudio muy exhaustivo, de hecho han venido siguiendo el tema en los últimos 10 años, ajustando todas las estadísticas, y comentan, por ejemplo, que el 37% de las personas que tienen algún tipo de daltonismo, de discromatopsia, no sabe qué tipo tiene. O sea, sabe que tiene alguna alteración, pero no sabe exactamente cuál. Esto les afecta para su integración social en el día a día. O sea, algo tan básico como, por ejemplo, no poder leer bien determinadas señales, porque al final el color es comunicación, o no poder comprarte bien la ropa porque no sabes combinar colores. Es decir, desde cosas súper prácticas hasta cosas que pueden parecer más estéticas, pero les afecta muchísimo en su día a día.
Claro.
Y aproximadamente entre un 17-20% más o menos fue diagnosticado con esta alteración más allá de los 20 años. Es uh-huh. decir, que no es algo que se detecte en edades muy tempranas.
Ya. ¿Y este código, para qué está pensado? ¿Cuál es el objetivo y cómo funciona?
El código está pensado para que sirva como de, entre comillas, traductor de color. Entonces, lo que se ha hecho desde Colorad es, partiendo de una simbología muy sencilla, viene a ser como una especie de braille, pero adaptado al mundo del color. Partiendo de una simbología muy sencilla, partiendo de los tres colores primarios, que son el azul, el amarillo y el rojo, se le da un símbolo a cada uno de estos tres colores primarios, más el blanco y el negro. Entonces, combinando estos tres colores con el blanco y el negro, tenemos al final todos los colores del arco iris y además se puede matizar no solo entre colores primarios y secundarios, sino entre tonos claros o tonos oscuros, en función de si te estoy poniendo un fondo negro o un fondo blanco, por ejemplo, en la codificación. Entonces, sirve realmente como una especie de alfabeto traductor para que yo sepa realmente qué color tengo delante, aunque no pueda distinguir esa tonalidad específica. Uh-huh. Lo puedo identificar por la tipografía que me encuentro. Y realmente es muy, muy sencillo, porque está basado eso, en los tres colores primarios, añadiendo el blanco y el negro, y a partir de ahí ya salen todas las combinaciones.
¿Y esto cómo lo pueden llevar implementado? ¿Cómo lo pueden llevar en el día a día?
Nosotros en el hospital lo estamos implementando de manera progresiva. Lo primero que hemos hecho, que esto lo implementamos en primavera, fue introducirlo en el etiquetado de la farmacia ambulatoria, porque en farmacia ambulatoria pues tenemos distintas etiquetas con distintos colores en función del tipo de medicación. Entonces, junto a pues esa etiqueta donde viene el tipo de medicación y una serie de información, etcétera, hemos añadido el símbolo de Colorad correspondiente a cada uno de los colores, con lo cual ahí ya tenemos la identificación 100% completa y nos sirve, repito, o sea, tanto para el usuario o paciente, digamos, como para la propia persona del equipo de San Pau que tiene que estar manipulando esos medicamentos en farmacia ambulatoria.
Uh-huh.
Y luego también lo hemos introducido en los recipientes de reciclado de distintos materiales. Como los cubos son de distintos colores y hay distintas marcas, pues se ha metido también el código. Y ahora que estamos haciendo en el hospital un proyecto de señalética global, es decir, revisando de punta a punta toda la señalética, todos los puntos de información que hay en el hospital, el código está contemplado en absolutamente todos los puntos. Es decir, lo que queremos es que cada vez que haya una señal o una indicación de color, esté el código también introducido. Porque al final es una ayuda más que tienen las personas que pueden pasar por San Pau y que tengan algún tipo de discromatopsia.
Uh-huh.
Nosotros, por ejemplo, calculando la población objetivo de San Pau, que son, o sea, por los distritos a los que Nosotros damos servicio, más las personas que llegan, porque somos un hospital de terciario de alta complejidad. Damos atención a unas 400-450.000 personas. Si calculamos los porcentajes de personas que pueden tener alguna discromatopsia, algo relacionado con daltonismo, podemos estar hablando de unas 20.000 personas. Es decir, que cuando realmente bajas las cifras, piensas, realmente hay un grupo importante de personas a las que podemos ayudar introduciendo este código.
Exacto.
Que es muy sencillo y a la vez algo muy innovador.
¿Os ha costado mucho, mucho trabajo llegar hasta aquí, hasta este punto de conseguir pues estos resultados?
No, realmente es algo progresivo. O sea, lo que nos gustaría es haberlo implementado todo de golpe. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera progresiva. Pero la implementación realmente es algo muy sencillo. Y la colaboración con Colorad, que es la plataforma que tiene patentado el código, ha sido absolutamente fluida. Es decir, ellos firmamos con ellos un acuerdo vitalicio. No tienen, digamos, un ánimo de lucro tratándose, por ejemplo, de un gran hospital como el nuestro. Ellos realmente lo que querían era que nosotros introdujéramos como hospital, para poder servir también de ejemplo a otros hospitales, que introdujéramos el código, firmamos un acuerdo vitalicio y la colaboración con ellos es total. Ellos, por ejemplo, por poner otros ejemplos fuera del mundo hospitalario, del mundo de la salud, han implementado ya el código, por ejemplo, en las playas de bandera azul, para que haya señalización, como las banderas de las playas son de colores, para que haya señalización también con este código. También están trabajando, por ejemplo, en distintas ciudades con transportes metropolitanos, lo mismo, porque las redes de metro, de bus, etcétera, llevan colores. En centros comerciales también, pues para la señalética, pues señalética de suelo, señalética de carteles, es decir, al final da mucho juego y se puede implementar en todo aquello en lo que aparezca el color como punto de información, porque es algo básico en nuestro día a día.
Sí, ahora mismo que decías esto de las banderas, claro, no nos damos cuenta, pero el día a día al final está lleno de colores, ¿no? Estamos envueltos de
claro.
Colores y la confusión en este caso para todas estas personas es muy grande, ¿no? Podemos decir que con muchísimos temas están totalmente desinformados o desamparados, ¿no? En ese sentido, si no tienen
claro.
Pues esta ayuda. Entonces sirve
con
de muchísima ayuda.
Las banderas, por ejemplo, pensando solo en bandera roja. Claro, tú puedes decir, bueno, pues si no ves el color de la bandera, miras el mar y ves que el mar está en calma. Pero bueno, es que a lo mejor hay bandera roja porque está lleno de medusas.
Claro, claro.
Con lo cual tú estás viendo el mar en calma, pero la bandera roja está roja por otro motivo. Y al final no nos damos cuenta en el día a día. También todo el tema de las discromatopsias y el daltonismo es algo que hasta ahora, o sea, no se suele hablar. Por eso nosotros también lo estamos utilizando para dar visibilidad sobre la alteración genética. Porque o bien porque hay personas que no saben que lo tienen, o bien sí lo saben pero no lo comentan, en el momento en el que empiezas a hablar del tema, de repente, bueno, a nosotros nos ha pasado, de repente es como, ah, pues yo tengo un primo que es daltónico, ay, pues mi cuñada no sé qué, o sea,
van aún es un poco personas, tabú,
claro,
¿no?
Claro, en el día a día no lo dices, pero claro, es que tienes un hándicap importante, o sea, te está bloqueando una información que es básica, porque el color va mucho más allá de la estética.
Claro.
Es información.
Exacto. Sí, sí, otra de las cosas que me venía a la cabeza son los mismos semáforos, ¿no? Tanto vayas
Exacto.
por la calle andando como si fueras
claro.
en coche o con algún transporte. Al final
claro.
Influye muchísimo, incluso puede correr tu vida a peligro en este caso, ¿no? Así que sirve de muchísima
sí,
ayuda.
Que tener muy en cuenta.
Sí, sirve de muchísima ayuda y eso que decías, ¿no? También que a veces no se habla suficiente del tema. Así que te damos las gracias, Arancha, porque nos hayas hablado de este tema, que nos hayas contado un poco cómo es este código, ¿no? Con Colorad también, pues este nuevo proyecto, este nuevo programa para ayudar a todas estas personas con daltonismo. Esperemos que sirva, como tú dices, de ayuda y a partir de ahora puedan llevar todas estas personas una vida normal. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, un abrazo.
La generació sandwich es refereix a les persones d'entre 40 i 65 anys que han de cuidar tant els seus fills com també els seus pares grans, la qual cosa afecta significativament la seva salut i economia. A Catalunya, unes 60.000 persones formen part d'aquest grup, de les quals el 66% són dones, la immensa majoria. Aquestes persones dediquen més de 52 hores setmanals a les cures, a més de les seves responsabilitats laborals, i l'impacte econòmic d'aquestes cures informals representa un 4,1% del PIB català, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona i Suara Cooperativa. Les dones són les més afectades, com dèiem, experimentant aquests alts nivells de cansament i també de depressió. I és que l'envelliment de la població és un altre d'aquests factors crítics. Per al 2050 s'estima que el 30% de la població catalana serà major de 64 anys, la qual cosa implicarà una major demanda d'aquestes cures, la qual cosa podria elevar la despesa pública fins a un 6% del PIB. La situació exigeix un canvi estructural urgent en el sistema de cures, ja que l'actual està, diuen, infrafinançat i les ajudes públiques són insuficients. Les dones, com dèiem, les majorment afectades, descriuen que és una situació d'esgotament físic i mental el fet d'intentar equilibrar la vida familiar, la laboral i, a sobre, també la de les cures. La falta d'un sistema de suport adequat, tant social com també econòmic, agreuja aquesta situació, deixant a les cuidadores en una posició de gran vulnerabilitat. Avui, sobre tot aquest tema, volem parlar amb la Carme Poveda, que és cap d'anàlisi econòmic de la Cambra de Comerç de Barcelona i també economista especialitzada en l'anàlisi econòmic i en les polítiques públiques, amb vocació de docent, que exerceix, per cert, a la UAB. En parlem amb ella, Carme, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema força complex, no? Dones, majoritàriament, no?, que entre la franja d'edat de 40 i 64 anys han de fer-se càrrec també de les cures dels pares i també dels fills. O sigui, parlem d'aquest sàndwich perquè bàsicament estan al mig, no?, i no tenen sortida, diguem.
Clar, evidentment, l'estudi el que vol és posar de relleu una realitat moltes vegades amagada, no?, que les famílies estan patint i solucionant de forma interna, i el que volem és visibilitzar aquesta realitat per compartir aquesta responsabilitat de cures amb el sector públic i amb tota la societat, no? La generació sàndwich, com deies, són fills i filles de 45 a 64 anys, que la majoria treballen i que, a més, han de cuidar els fills i els pares. Clar, aquesta realitat cada vegada és més estressant perquè les dones treballen. A principis de segle, les dones de 45 a 64 anys treballaven aproximadament el 50%. Avui són gairebé el 90%. És a dir, aquesta realitat social, la incorporació de la dona al mercat laboral, ha tingut com a contrapartida un canvi en l'organització i la distribució de les cures a nivell social. I és per això que ens trobem amb aquesta realitat que moltes dones, doncs, pateixen nivells d'estrès elevats, pateixen pèrdua de salut, pateixen estrès, pateixen depressió, i tota aquesta realitat l'hem de posar de manifest, l'hem de fer pública, per entre tots i totes buscar una solució diferent a la distribució de les cures entre el sector públic, el sector privat i la societat en general.
I amb el pas dels anys, no?, com passarà segurament, no?, i com s'estima que passi el 2050, per exemple, aquesta situació encara s'agreujarà molt més.
Clar, efectivament. D'aquí al 2050, la població de més de 80 anys, que és la que majoritàriament necessita atenció de dependència, es duplicarà. Si actualment el pressupost a Catalunya en dependència és de 1.400 milions d'euros i ja és insuficient, veient les llistes d'espera que hi ha per obtenir resposta a peticions de dependència, imagineu l'any 2050, no? Doncs el que hem calculat és l'impacte en el pressupost. Només per l'efecte de l'envelliment, el canvi demogràfic, la despesa hauria d'augmentar 2,5 vegades, s'hauria de multiplicar per 2,5. Però si a sobre hi afegim un increment de la despesa per persona dependent, que és el que correspondria segons la situació que tenim actualment, aquest pressupost es multiplicaria per 4 vegades. És a dir, és una crida d'atenció important de cara als governs d'aquesta necessitat de més despesa en dependència, que ja és present avui, però que serà més greu en el futur i que hem de posar una resposta, donar una solució, perquè no podem tornar a fer dependre tota la responsabilitat de les cures de les persones grans sobre les famílies i especialment sobre els fills i filles cada vegada que tenen doncs, més responsabilitats en el mercat laboral.
Uh-huh. I quines serien aquestes solucions? Perdó.
Doncs apuntem diverses. En primer lloc, calen més mesures de suport per a les persones cuidadores, perquè puguin gestionar aquesta situació amb suport emocional i també amb suport de persones especialistes, perquè moltes vegades les dones s'enfronten a les cures sense també tenir un coneixement de com s'ha de cuidar a persones malaltes, estem pensant també en malalties mentals. Per altra banda, cal una major corresponsabilitat dels homes perquè no recaigui la responsabilitat de les cures únicament sobre les dones. Cal un major suport de les administracions públiques, un suport econòmic, evidentment, i també cal un canvi de mentalitat a les empreses, en els departaments de recursos humans, perquè s'associa tot el que és beneficis de la conciliació cap a tenir conciliació amb les cures de nens petits i s'associa menys amb les cures de les persones grans. Llavors, això és una realitat que, òbviament, va canviant amb l'envelliment demogràfic i les empreses doncs, han de ser més flexibles a l'hora de concedir teletreball, flexibilitat d'hores, gosses d'hores, baixes, temporals, perquè aquestes persones que han de cuidar els pares puguin doncs, acompanyar els seus pares al metge, si estan ingressats, agafar-se uns dies de permisos, és a dir, crear tota una millora en la regulació laboral que ajudi aquestes empreses a conciliar el que és la cura de les persones grans amb la seva feina sense que hagin d'abandonar o de reduir o de fer excedències indefinides, perquè això sí que perjudica, òbviament, a mitjà i a termini la seva situació econòmica.
Mm-hmm. Clar, és que estem parlant d'una situació no, en la que les dones ja actualment treballen, no com passava anys enrere majoritàriament, no? A sobre han de fer-se càrrec de la situació familiar i també d'aquestes cures, no? La salut mental, en aquest cas, d'aquestes dones, com dèiem, no? Els nivells que experimenten de cansament i de depressió, també, no? Amb un 42%, fins i tot, és molt gran, no? I la situació és preocupant, també, de cara a elles, no? A nivell personal, ja diguem, també.
Clar, és que pensem que ha canviat molt la societat. Per una banda, es tenen menys fills. Per tant, les cures recauen sobre menys persones que es poden repartir aquesta responsabilitat. Per altra banda, les dones també han retardat l'edat de maternitat. Per tant, s'ajunta aquesta maternitat amb la cura dels pares. Per altra banda, la gent gran augmenta l'esperança de vida, viu més anys, i és unes cures de llarga durada, que no són comparables amb les cures dels fills, que tenen una durada més curta. Les cures dels pares poden ser molt llargues. Per altra banda, les dones treballen, com deia abans. Avui ja pràcticament el 90% de les dones en edat laboral treballen. Per tant, això afecta, òbviament, a com ens organitzen com a societat, no? I l'impacte que està tenint sobre les dones cuidadores és molt gran en termes de benestar físic i emocional. Com deies, el 42% reporten problemes de depressió pel fet de ser cuidadora, en comparació amb el 22% dels homes. I a més, un 15% de dones estan en tractament mèdic per aquest motiu. Totes aquestes qüestions estan sortint a la llum i és important que visibilitzem aquesta realitat que pateixen moltes dones i que hi posem solució per evitar que la situació sigui cada vegada més greu atenent el que veiem amb l'evolució demogràfica.
Així és. Doncs, Carme Poveda, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquest anàlisi i esperem que la situació millori i ens doni temps a fer-ho abans del 2050, que és quan sembla ser que tot començarà a anar una mica pitjor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem d'un fòrum de salut mental que compleix 30 anys de la mà de diverses entitats.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Iglesia nos invita a reconocerlas como un regalo de Dios y a ponernos en camino junto a ellas hacia el jubileo de la esperanza. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa del Día Internacional de Personas con Discapacidad. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, la tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, la tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas, a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Donar visibilitat i respostes en quant a salut mental és el que porten fent des de fa 30 anys. Avui volem parlar amb ells. I ara volem parlar del Fòrum de Salut Mental i Addiccions, l'associació formada per 23 entitats dels àmbits de l'atenció sanitària concertada i l'atenció social en salut mental i addiccions, que celebra 30 anys i ho fan doncs, parlant precisament d'això, de salut mental i també de reptes que hi ha ara de cara al futur. En parlem amb el president del fòrum, l'Enric Arqués. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de res, enhorabona, celebreu 30 anys, no? I durant aquests anys heu pogut donar visibilitat i també respostes pel que fa a l'atenció de la salut mental de les persones, però encara queda molt per fer, oi? Com afronteu això que encara queda per fer i també com heu viscut aquests 30 anys?
Bé, nosaltres, bueno, els 30 anys ha sigut molta feina, són 30 anys de la federació, moltes entitats porten més temps, 40, 45, 50, doncs, bueno, ha sigut una feina de intensa i compromesa per poder portar endavant sistemes públics, serveis públics concertats, tant sanitaris com socials, com d'inclusiva. Ha sigut una feina complexa, diguéssim, però, bueno, amb gran esforç hem pogut anar millorant les coses. No tant com voldríem, ho deies ara, i és així. Mm-hmm. És cert que estan passant coses que fa temps que no vèiem, una presència intensa en els mitjans sobre la temàtica, plans del govern de diverses institucions, estratègies de salut mental, plan integral, moltes polítiques definides, cosa que és de destacar, però el problema és que els fulls de ruta no són, quan han de tenir impacte, i aquí és on estem una mica compromesos i també preocupats, perquè costa molt que tots els fulls de ruta, els plans, les accions es posin en marxa ràpidament i que això tingui impacte.
Mm-hmm. Clar, quina visió teniu de la salut mental al llarg dels anys? Com ha anat avançant? Si ha anat millorant, si ha anat empitjorant també, si s'ha parlat cada cop més del tema?
Sí, parlar és evident, des de la pandèmia ha sigut com una visibilització molt intensa, perquè la gent ho va viure en primera persona. Això ha tingut aspectes molt positius, perquè la gent entén que el patiment psicològic intens que pot portar un diagnòstic no és algo que sigui diferent o que allunyi, no? És una cosa que tothom ha pogut poder viure en primera persona. L'únic problema que hi ha és que, clar, també és veritat que des de la pandèmia no ha sigut un entorn molt estable amb les accions dels governs i, no? I això ha impedit, diguéssim, o ha fet bastant complicada qüestió de, bueno, posar fil a l'agulla a les coses més pràctiques. Uh-huh. La demanda que va créixer molt, sobretot en els joves, i en canvi els plans i els recursos i el, pues van més lents, no? I aleshores està una situació que ens preocupa. Ara mateix, que seria l'any que ve, pues no sabem si hi ha pressupostos encara, aquest any ja no van haver, i aleshores hi ha coses que estan fent difícil, no? Mm-hmm. Certament.
I què cal fer cosa... ara? Què cal fer ara per la salut mental? Què és el que es necessita en aquests moments?
Ara, la nostra visió, que és una mica essencial a la fòrum, és que la salut mental, clar que hi ha aspectes sanitaris, però també hi ha aspectes socials, de suport social, residencial, relacional, i temes d'inclusió laboral i educativa. El que creiem nosaltres que s'ha de fer és prioritzar de manera especial aquest àmbit a cada departament, perquè a cada departament, sota el nostre punt de vista, no està dotant de recursos suficients per poder portar endavant les millores que calen, i després una acció que coordini i ajudi a la interdepartamentalitat, que és molt complexa perquè la inèrcia departamental és molt intensa. La salut és una cosa, els serveis socials és una altra, la inclusió laboral és una altra. Llavors seria priorització pressupostària a cada departament i coordinació entre els departaments.
Mm-hmm. Vosaltres, de fet, per celebrar aquests 30 anys, heu organitzat aquest fòrum, no? Aquest fòrum per, doncs, per donar a conèixer dos taules, heu anomenat així, no? La primera sobre salut mental i addiccions en l'imaginari social, i l'altra també els reptes de futur en la salut mental i les addiccions. Una cosa va lligada a l'altra, no? La salut mental amb les addiccions, en aquest cas.
Sí, sí, és. Nosaltres, per nosaltres, hi ha especificitat en el terreny de les addiccions, però la salut mental i les addiccions, qualsevol persona sap que és una qüestió que té a veure amb la salut mental. És veritat que hi ha diferències, entre uns serveis i uns altres. Però sí, la primera, l'aniversari hem volgut afrontar cap al futur, de dir, val, què està passant ara, quina situació... Què opina la gent, no els que estem implicats, professionals, o governants o tècnics, sinó la gent que hi ha, que corre pel carrer, perquè ha canviat molt, i aquest és el primer interès, quines idees es tenen sobre això i quina impressió té la gent del que està passant realment amb la salut mental. Si segueix o no serveis públics, si ja continua havent molta discriminació o no, etcètera. Perquè aquesta era el que deia abans. Bueno, parlar sí es parla, però han canviat les coses. Volem veure quina és l'opinió de la gent. I l'altre són reptes de futur. Quins reptes hem d'afrontar al curt termini. Uh-huh. Jo t'he avançat alguns titulars, que són aquests de les millores a cada departament, però s'ha d'abordar. La nostra tesi principal és que portem un retard gran que no s'ha aconseguit modificar, diguéssim, en els anys, malgrat l'esforç de molta gent, i que ara el repte és important i cal prioritzar-ho. Han aparegut coses que abans apareixien, la salut mental dels joves, de la gent gran, vull dir, comença a ser una situació complexa i cal posar fil a l'agulla, que és el que ens agradaria plantar, o almenys debatre o dialogar sobre aquestes qüestions en aquest acte que de 30 aniversari, que l'orientem més cap al futur, eh?
Sí, vosaltres, de fet, el que feu és això, no? Convidar a dialogar sobre aquests temes, no? Aprofundir també en les experiències, les veus expertes, no? I també les experiències de la gent que ho pateix. I parleu d'això, d'aquests reptes de futur, perquè al final l'evolució que un anat veient de la salut mental fa que encara quedin molt per fer, com abans comentàvem, i que encara quedin molts reptes de futur per endavant, per poder-ho abordar tant des d'una banda, no?, des de la part social, com també de, suposo que d'investigació, suport i de més, no?
Aquesta és la idea per nosaltres principal. Si els fulls de ruta i els projectes són importantíssims, i és molt millor que existeixin, que abans no existien fa 15 anys, o no de la mateixa manera. Però es calen fets i calen mesurar l'impacte i cal que les coses passin. Esperem que... Bueno, aquest és el gran repte. Ara que estem alineats, tothom és conscient de la importància, però hi ha moltes coses. Tu preguntes a la gent si és fàcil abordar aquesta temàtica amb ell mateix o amb algun familiar, i dirà que no, perquè hi ha moltes coses pendents. També és cert que la millora és evident, però que no, no, no estem ni molt menys en una situació que es pugui considerar adequada. Mm-hmm. I de lluny, en aquest sentit.
Doncs, Enric Cargués, president del Fòrum de Salut Mental i Addiccions, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que després d'aquesta entrevista doncs, es quedi una mica més a prop, no, d'aquests reptes, d'aquests objectius que encara queden per endavant. I enhorabona un altre cop d'aquests 30 anys, no, i per ajudar a la gent com ho heu fet. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar de que la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i la Fundació Banc Sabadell han signat un conveni de col·laboració per tal d'impulsar el projecte Caring for Smiles, Changing Lives, centrat en promoure la salut bucodental i oferir també atenció odontològica a la població en risc d'exclusió alhora que contribuir al desenvolupament del talent dels alumnes i fomentar un canvi transformador. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica en què consisteix aquest projecte, en parlem amb el doctor Giner, que és degà de la Facultat d'Odontologia. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, al final el projecte el que vol dir, no, és que preocupar-se per el somriure, no, canvia la vida d'aquestes persones, i vosaltres precisament és el que feu, oi?
Sí, miri, l'expressió facial al final tradueix l'emoció, els sentiments i també el dolor, no? I el dolor i la pau, no? Per això el nom aquest, no? Cuidant del somriure, no? D'alguna manera, darrere de poder somriure amb naturalitat, hi ha moltes accions dentals que es poden fer per ajudar que això sigui una realitat en aquest sentit. Per això vam escollir aquest nom de cuidar el somriure. És una iniciativa que fa temps que portem endavant, que és com poder arribar a les persones que no poden tenir accés a tractaments odontològics amb la possibilitat per les condicions que siguin, perquè algunes són econòmiques però altres tampoc són econòmiques, són també algunes situacions que han de mirar de resoldre de poder arribar d'alguna manera.
Exacte. Especialment ho feu a través de l'impuls del talent jove, no? Aquestes diferents entitats que hi col·laboren. Al final són unes 22 entitats la que té acord amb vosaltres i les que col·laboren amb vosaltres, i el que feu és això, atenció bucodental i també tallers de promoció d'hàbits saludables, perquè una cosa va lligada a l'altra, oi?
Totalment, totalment. Tenim la doble responsabilitat. Evidentment hi ha moltes patologies, sobretot la càries i la malaltia periodontal, però també hi ha altres que són els traumatismes, el càncer, que s'han d'atendre, que són molt greus, no? alguns d'ells. Però sobretot aquestes dues patologies més universals, que és la càries i la malaltia periodontal, que són molt àmplies, molt àmpliament esteses, no? I no estan, i per molt esforços que fa des dels serveis públics, dels serveis privats, atendre tota la població, és molt difícil, perquè hi ha molta patologia, no? Per un cantó, és atendre aquestes necessitats odontològiques que hi ha d'aquests pacients que no poden tenir accés a l'atenció. Però per l'altra, i bastant més important que aquesta, és tractar la salut. És mirar que no malalteixin, no? Mirar de posar pautes, diguem-ne, preventives, encara que el que més escau és el manteniment de la salut. Més que és evitar que hi hagi infermetat, però mantenint la salut i, per tant, el benestar dels pacients. Per tant, tota acció que fem, tota acció va lligada al tractament per un cantó i per l'altre cantó l'educació i també l'estimular les persones a que es cuidin per evitar malaltia en aquest sentit.
Exacte. Clar, perquè una patologia bucodental, en aquest cas, també pot derivar a altres malalties molt més greus, no? La mala salut, per exemple, de la boca pot contagiar-se, no? Podem dir d'aquesta manera, a qualsevol altra malaltia que afecti a tot l'organisme, no? Llavors, és com molt important. Parlem normalment d'aquestes patologies, de les càries i d'aquest tipus, o quines són les més freqüents?
Sí, no, les més freqüents són la càries i la malaltia periodontal. I poder cada vegada més la malaltia periodontal, perquè la càries es va controlant, encara que no tant com desitjaríem, però es va controlant una mica més. I amb això que em preguntes tens molta raó. Vull dir, cada vegada hi ha més evidències en què hi ha una relació molt important entre els microorganismes que hi ha a la boca, tot el que generen aquests microorganismes, i les alteracions del rest de l'organisme, les vasculitis produïdes també per tots els mitjancers aquests dels microorganismes, etc., que donen unes possibilitats de patir malalties cardíaques i vasculars. Però no sols això, sinó també s'ha vist que amb alguns biòpsies que s'han fet en pacients amb Alzheimer, doncs també hi havia microorganismes que passen la barrera hematoencefàlica. Per tant, és un tema que la salut bucodental dona salut general, salut sistèmica a les persones també.
Això mateix. A quines persones vulnerables tracteu? Com ho feu això per tal de contactar amb elles o poder-les tractar i que tinguin aquesta bona salut bucodental?
Sí, a veure, però hi ha diverses vies d'accés, no? La prioritària, la més important, són els assistents o les assistentes socials que venen per part de l'Ajuntament o per part d'algunes institucions que ens envien les persones ja seleccionades, que aquesta persona té una necessitat, no té recursos i l'heu de mirar d'atendre, i així ho atenem a la clínica odontològica nostra o a les accions que fem externes. I després també ens venen pacients aquí que sense recursos, i llavors tenim una comissió específica, una comissió d'atenció social, que perquè pugui definir, doncs mira, aquesta persona se li pot arribar a tractar aquestes patologies i aquesta, doncs, poder no tant. Hem de tenir en compte que de necessitats n'hi ha moltes i els recursos són limitats. Llavors, doncs, s'ha de mirar d'atendre, sobretot, i en primer lloc, les necessitats més perentòries, que són el dolor, sobretot quan hi ha dolor i la falta de capacitat masticatòria, no? Aquestes són les que tenem en primer lloc. Encara que també, i permetem un moment més, que hi ha persones joves que han perdut dents anteriors i que per poder-se reinsertar l'activitat laboral o professional habitual necessiten tenir un tractament, perquè si no trobaran. Si no tenen una estètica adequada també del front anterior, els serà molt difícil trobar una feina que els dignifiqui.
Uh-huh. I no només feu això amb els més vulnerables, sinó que també contribuïu a formar els futurs odontòlegs, no?, des d'una vessant integral i humanista, posant la persona en el centre. Com haurien de ser els futurs odontòlegs i com els esteu formant per tal que tinguin tot això present?
Sí, aquesta part de formació a nivell de social és molt important, perquè molts d'aquests estudiants, doncs, no coneixen aquesta vulnerabilitat, aquestes persones que estan en aquest estat tan vulnerable i aquesta necessitat. D'aquesta manera apostes més perquè puguin tenir la persona en el centre. Realment és a dia d'avui la tecnologia, la intel·ligència artificial et donarà moltes ajudes en els tractaments. Hi haurà molt poca diferència segurament entre un professional i un altre, perquè tindràs les ajudes al diagnòstic, les ajudes al tractament, etc., no, tecnològicament. Però el que sí que donarà una gran diferència és tenir aquest criteri, de tenir aquest interioritzat la persona en el centre. O sigui, les soft skills, no? Vull dir, l'empatia, l'ànim de servei, el ser sensible a les patologies dels pacients, al dolor del pacient i a les necessitats dels pacients. I pensem que aquesta és una part molt important, i que per això és aquesta formació global de l'alumne, tant amb la part tècnica, que és importantíssima, que aquí els formem molt bé, penso jo, amb totes les noves tecnologies, i sobretot molt ben preparats en aquest sentit, però al final el més important és formar-los en aquest aspecte humà d'atenció a la persona.
Exacte. De fet, l'altre dia fèiem una entrevista precisament d'això, no?, de com haurien de ser els metges del futur, i destacaven precisament aquesta professionalització en quant a la tecnologia, no?, però també, sobretot, la part humana, que al final és el que volien els pacients, no?, que el metge sigués proper i fos humà, en resum. Així que aquests també seran els odontòlegs del futur, humans i alhora també professionals en els altres aspectes. Des del seu inici, el projecte Caring for Smiles Changing Lives ha permès atendre a més de 1.000 persones amb la participació, com dèiem, de 80 professors i fins a 420 alumnes de diferents cursos de grau d'odontologia. O sigui que ja porteu un gran recorregut i seguirà, així seguirà, no?
Sí, portem un gran recorregut i des d'aquí vull donar gràcies a totes les institucions que ens apoyen en aquest sentit, com és en aquest cas el Banc de Sabadell, com abans ens deies, i que ens ajuda a arribar a molta més gent. Ens ajuda a arribar a molta més gent, a atendre les patologies, com dèiem, a ajudar també a desenvolupar hàbits saludables i millorar el manteniment de la salut, però també ajuden i al final ajudem molt a que els alumnes agafin aquesta part humana d'atenció a les persones. No estan atenent boques, sinó estan atenent persones que tenen un problema a la boca. I això és important de diferenciar-ho.
Així és. Doncs, doctor Giné, degà de la Facultat d'Odontologia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per ensenyar-nos aquest projecte que porteu a terme i doncs a ajudar també, no?, a tota aquesta salut bucodental dels pacients i dels més vulnerables, que molts cops no tenen aquesta oportunitat, i vosaltres els hi faciliteu tot el procés i tot el tema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies, Mar, ha estat un plaer.
I ara parlem de que l'associació Centre Pedralbes ha organitzat sessió de teràpia assistida amb gossos gràcies al projecte Guau, una iniciativa de gran impacte social liderada per Purina, en la que els gossos es graduen i comencen una nova etapa per tal de millorar la salut de milers de nens i adolescents. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb la Sònia Sáez, veterinària i responsable de comunicació de Purina a Espanya. Sònia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest projecte, el projecte Guau, que doncs, té els gossos com a protagonistes, podem dir. Tot això per millorar la salut de nens i adolescents, oi?
Així és. El projecte Guau, en aquest cas, estem fent el tancament de la cinquena edició i té un objectiu que és poder formar part d'aquesta socialització de cadells perquè siguin futurs gossos de teràpia. I això ho fem voluntaris de Purina, que incloem aquests animals a les nostres famílies i al nostre dia a dia.
Mm-hmm. Al final, la teràpia amb gossos està demostrat que canvia la vida dels pacients i de les persones amb les que tracta, no? O sigui, al final ajuda, en aquest cas, és la part científica doncs, dels medicaments, però també la part emocional, en aquest cas, no? I del tracte en el dia a dia dels gossos amb els pacients, el que també fa que a poc millorin amb les seves malalties, no?
Així és, tenim, des de primera patrocinem molts estudis científics per seguir fomentant el tenir dades objectives que demostrin el que sabem, que la vida amb els animals és molt millor i que tenen un impacte no només a les persones que tenim la sort de conviure amb ells, sinó també a la resta de la societat. Ho expliquem moltes vegades, als gossos, als animals, no curen, cura la medicina, curant els professionals sanitaris, però sí que l'aplicació de les teràpies assistides amb animals és una eina que s'està convertint cada dia més en un element fonamental com a part del procés terapèutic de molts i molts pacients. El vincle amb animal té unes aptituds i té un poder que ajuda moltíssim a que molts pacients puguin accelerar els seus processos de recuperació.
Mm-hmm, exacte. En aquest projecte, per exemple, quines malalties són les que pateixen els pacients que estan, per exemple, aquests nens i adolescents que tracten amb aquests gossos, què és el que tenen?
Normalment veiem persones amb tot tipus de trastorns, de malalties puntuals o de certes discapacitats també, tant intel·lectuals com a físiques. Aleshores, segons el centre on vagin a fer la seva funció, ens podem trobar un ampli espectre, des de persones amb trastorns mentals, a persones que estan passant per un procés oncològic, per exemple, o persones amb discapacitat intel·lectual. Veiem un espectre molt i molt ampli i veiem també que l'impacte és molt gran en totes elles. Vam treure fa uns anys un informe en pediatria on avaluàvem l'impacte des de la sala d'espera d'urgències fins a prequiròfan. És a dir, que veiem l'impacte que tenen fins i tot quan fem una extracció de sang, una extracció dental, o en processos que són més agressius o problemes de, com deia, de salut mental i seguiment i ajudant la motivació d'aquests nens i adolescents.
Mm-hmm. Perquè clar, alguns teníeu experiència, no? Per exemple, d'edicions anteriors, però per altres sí que era la primera vegada doncs, que es formava, no?, aquest retrobament de gossos amb pacients. Quins són, per exemple, els gossos que formen part d'aquest projecte? Quina és la raça? Com són?
Aquesta edició hem comptat amb 4 gossos. En aquest cas teníem un gos de mida mitjana gran, que era un labrador, que es diu Pinya, i després teníem 3 cavaliers, la Casey, la Chispa i en Màgic, que són gossos de mida petita. Depèn de per quines activitats és interessant tenir animals que siguin més grans o més petits, perquè no és el mateix si hem de fer una activitat on posem el gos a sobre del pacient, no podem fer amb un gos que pesi 30-40 quilos, aleshores és molt recomanable tenir també dins de la plantilla de gossos de teràpia gossos de mida petita, però també ens interessa tenir gossos de mida gran perquè hi ha certes iniciatives o certes activitats en les que, per exemple, el pacient es pot recolzar a sobre de l'animal, que és el que diem que faci de gos manta, posar moltes vegades el cap a sobre del pit del gos ens ajuda a relaxar-nos perquè sincronitzen la nostra respiració amb el batec de l'animal. Aleshores, per poder fer aquest tipus d'exercicis, necessitem gossos de mida més gran. Sempre expliquem que el que és important per un gos de teràpia no és la raça, són les aptituds. Necessitem que siguin gossos tranquils, però gossos molt sociables i gossos que realment disfrutin molt amb el que estan fent. Això és molt important, perquè s'ha de posar el benestar de l'animal al centre de l'activitat. És fantàstic i realment és una eina genial per recuperació i per l'ajuda de la salut de les persones, però tenint en compte que l'animal ha d'estar bé. L'animal no ha de patir estrès, l'animal ha de disfrutar el que està fent, ha de tenir els seus descansos i ha de tenir el seu moment com a animal de companyia no professional. Per això també posem molt en valor el paper del tècnic, que sigui una persona correctament formada per detectar si l'animal està bé, si no està estressat i si realment està disfrutant del que està fent.
Exacte. Precisament sobre això t'anava a preguntar, no? Sobre el fet de... Estem parlant de com ajuden els animals als pacients, però també el fet de que l'animal no pateixi, de que l'animal estigui a gust i faci la feina agradablement, no podem dir, que estigui igual de bé que els pacients en aquest aspecte, doncs també és igual d'important que la resta, no? Al final, doncs, es tracta d'això, d'una teràpia d'ajuda de les dues parts, no? De les dues bandes, i en aquest cas doncs, també de cara no només als pacients sinó també a les famílies dels pacients, perquè també clar, dieu que quan recorren, per exemple, aquests gossos, les sales d'espera de les consultes també fan que l'espera per part dels familiars que tenen els pacients allà en el centre Pedralbes aquest a l'associació, doncs aconsegueixen que facin, que tinguin més, que sigui més curta, no, l'espera del pacient, i que sigui més amena en aquest aspecte i que no doncs, es preocupin en excés i estiguin a gust, no? També és important per aquesta banda.
Sí que el centre Pedralbes no és un centre d'urgències, no és un centre de salut com a tal, però sí que és veritat que en els ambients, no, de l'àmbit hospitalari, clar, quan veiem que, sobretot, quan tenim un nen que està a urgències, que té un procés crític, que no sabem què els hi passa, no només la teràpia es fa amb els nens o aquell suport emocional, sinó també amb les famílies, per poder gestionar una miqueta l'angoixa, o també ho veiem en casos d'oncologia, en el que són casos molt difícils, sobretot quan parlem de càncer infantil, aquest suport que puguin fer tant el nen com els familiars, i realment en els familiars el paper clau que tenen els gossos de teràpia ho veiem sobretot quan parlem de persones que tenen malalties terminals, en poder fer aquest acompanyament, també la gestió del dol i la gestió del comiat. Sí que és veritat que molt probablement els pares de les persones que estan al centre de Pedralbes estan molt contents de poder tenir aquesta iniciativa, que tenen gossos de teràpia que els donen suport en diferents àmbits, perquè realment motiven molt els nens que puguin haver-hi i són un element facilitador pels professionals amb, probablement en algunes iniciatives com la part de fisioteràpia, no? Podem moure's aquelles articulacions que poden estar anquilosades en segons quins processos, el poder incloure el gos en aquestes iniciatives ajuda moltíssim, o en persones que tenen TEA els pot calmar en tota la part de la gestió emocional, sota un suport indispensable.
Exacte. Doncs Sònia Sáez, veterinària responsable de comunicació de Purina a Espanya, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquesta teràpia amb gossos, ara que ja sabem que s'han graduat, que han començat aquesta nova etapa per millorar la vida dels nens i els adolescents que malauradament es troben en aquestes situacions. Els animals ens ajuden moltíssim i els hi hem d'agrair enormement tot el que fan per nosaltres, perquè la veritat és que es porten molt millors a nosaltres del que nosaltres ens portem amb ells. Tant de bo fóssim una mica com els animals, i en aquest cas, doncs, com aquests gossos. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts descobrim una nova estafa amb Bizums amb la que enganyen els delinqüents. No us ho perdeu, perquè aquests dies l'estan utilitzant moltíssim.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Un mes de la Dana.
No hemos ni cobrado ni los 5.000 euros.
Cada dos horas pongo un calefactor para que vaya secando.
En COPE seguimos junto a Valencia, contándote todo lo que pasa, los trabajos de reconstrucción y dando voz a las víctimas.
Se cumple un mes de la tragedia de la Dana.
Desde Catarroja, una de las zonas cero, y lo que tenemos es polvo que no nos deja ni hablar.
Para contarte cómo está la situación sobre el terreno un mes después.
Pero aquí en Paiporta han llegado
los negocios siguen destruidos, la mayor parte de ellos.
Que no se nos olvide la catástrofe y el desastre de esta pobre gente.
COPE con los afectados por la Dana.
Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Líder absoluto en su franja. ¡Oh! El Hormiguero.
I love it.
Wow. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els estafadors mai es relaxen, sempre estan connectats. I ara han tret una nova estafa que té el Bizum com a protagonista. Estigueu ben atents. I ara volem parlar dels Bizums, perquè el sistema de pagament per Bizum va arribar al nostre país l'any 2016 i amb el pas del temps s'ha consolidat fins al punt que milions de persones l'utilitzen per pagar tant petites com grans compres a l'instant. Segons la seva pàgina web oficial, actualment Bizum té més de 27,6 milions d'usuaris actius i la rapidesa i facilitat d'aquestes operacions fa que es promocioni a internet destacant la seva seguretat, ja que està recolzada pels principals bancs espanyols. Però, com amb tot, el creixent èxit de Bizum també ha cridat l'atenció dels estafadors que s'aprofiten de la seva popularitat per obtenir rèdits. Ara, la Policia Nacional està advertint de l'existència del Bizum invers, una nova estafa. Es tracta d'una tècnica emprada per aquests delinqüents per enganyar l'usuari. Mentre la persona creu que rebrà una quantitat de diners, en realitat està acceptant el cobrament d'una suma determinada. Els ciberdelinqüents aconsegueixen el teu número de telèfon i t'envien una sol·licitud de pagament per Bizum. Et demanen que envies diners, per la qual cosa has d'autoritzar una operació. Si no es llegeix amb atenció, pots caure, doncs, en aquest frau. Sobre això, precisament, ha alertat la Policia Nacional a través del seu compte de TikTok, on avisen a la ciutadania d'algunes d'aquestes últimes estafes més habituals.
Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero en tu cuenta. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, sospecha. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso.
Parlant de l'anomenat Bizum invers, segons el qual arriba al nostre mòbil una notificació de pagament i moltes vegades no llegir amb atenció pot comportar que fem un pagament innecessari.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Per dur a terme aquestes estafes, els estafadors utilitzen diverses estratègies i es fan passar per compradors, venedors, persones conegudes, etc. En aquest tipus de situacions és recomanable posar-se en contacte amb el banc per assegurar-nos de si es tracta d'un frau o d'una sol·licitud real i, sobretot, com diuen, llegir amb molta cura el missatge de la notificació per entendre si es tracta d'un enviament o d'una sol·licitud de diners. Cal destacar, a més, que en rebre diners no es requereix cap mena de confirmació bancària amb codi. En canvi, quan et sol·liciten diners, llavors sí. Hi ha de color ocre, granat, marró, més aviat daurat. Aquestes són les tonalitats que agafen les fulles als arbres quan arriben els mesos d'octubre i novembre. Però què és el que fa que hi hagi aquest canvi de color? I per què les fulles passen, per exemple, de verd a marró abans de caure? La clau, diuen, està en la clorofila i per això, des del CREAF, han elaborat un text per respondre algunes d'aquestes preguntes habituals. Sobre el tema en parlem perquè ens expliqui una mica el procés i les curiositats que s'amaguen darrere d'això amb el Gerard Gaia, que és biòleg ambiental i responsable de comunicació de Ritme Natura al CREAF. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un procés, no?, sobretot que arriba en els mesos d'octubre i novembre i que fa, doncs, que les fulles canvin de color, no?
Sí, és un procés històric que sempre ens han explicat des de petit, no?, que a la tardor cauen les fulles, bueno, canvien de color i cauen, no?, llavors, pues sí que hi ha tot un procés de molècules internes dins de les fulles que fa que tots aquests processos se vagin produint any rere any, no?
Uh-huh. I com és tot això? Com funciona?
Bé, el que fan les espècies caducifòlies és intentar guardar el màxim de nutrients essencials abans de perdre aquestes fulles, no? Perquè al final el que fan és que a l'hivern, com que les temperatures són més extremes i més fredes, perden les fulles, que són al final les estructures fotosintètiques, no?, les que fan la fotosíntesi. Llavors, abans de perdre aquestes estructures, el que fan és, a través de la tija, a través de les fulles cap a la tija, transporten tots els nutrients essencials. Llavors, un d'aquests nutrients que reabsorbeixen és la clorofila, no?, el pigment que fa la fotosíntesi i que és de color verd i és el que li dona el color verd a les fulles i a les plantes en general, no? Llavors, quan desapareix aquesta clorofila de les fulles, el que fa és que deixa visibles altres pigments que la clorofila estava tapant, no?, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquests pigments, com per exemple els carotens o les antocianines, són aquests colors taronja o vermell que veiem després quan les fulles ja s'estan secant abans de caure.
Mhm. Normalment, quan les fulles es posen marrons és perquè després ja cauen i aquí el clima, no?, juga un paper fonamental, diríem, no? I a més, amb tots els canvis que malauradament estem tenint a sobre, no?, el canvi climàtic, doncs suposo que també es deu haver afectat tot el tema, no?
Sí, amb el canvi climàtic el que estem veient és que com que les temperatures es mantenen altes durant més temps, no?, això ho pot veure qualsevol persona fàcilment, mirant per exemple la previsió meteorològica que sempre surt la temperatura actual respecte a la temperatura que hauria de ser per a aquesta època de l'any o la temperatura habitual, no, diguem, i sempre veiem que la línia de temperatures actual sempre està per sobre, no? I això ho veiem també, per exemple, en el nostre dia a dia, doncs, per exemple, que ara estem a novembre i potser no portem els abrics d'hivern, no, encara, i potser en altres anys sí que ho portàvem, i això, doncs, les plantes, evidentment, també ho noten, no? Llavors, el que passa aquí és que les plantes es regeixen per aquestes temperatures, ells no saben quan comença la tardor, sinó que simplement quan baixen les temperatures interpreten que ha arribat la tardor, no? Llavors, si aquestes temperatures baixen més tard, el que fan els arbres caducifolis és perdre aquestes fulles més tard, no? Llavors, ja este canvi de color, este màxim cromàtic de canvi de color de fulles cap a la tardor, se produeix any rere any en una tendència de ser cada vegada posterior, no?
Clar, malauradament cada cop aquestes dates, no, de la tardor són més impredictibles, no? Triguen més en aparèixer els colors de la tardor, els diferents boscos i els arbres d'arreu, la temperatura també triga en arribar, no? El fred aquest doncs cada cop triga més i tot el procés s'endarrereix, podem dir, no? Com afecta, per exemple, aquesta temperatura, aquest augment de la temperatura i la sequera que també en alguns mesos de l'any doncs, hem acabat vivint? S'està endarrerint per culpa d'això, aquesta caiguda de les fulles, per exemple?
Clar, aquí el que veiem és que diferents processos relacionats amb el canvi climàtic afecten a aquests arbres, no? Per una banda tenim el tema de la sequera, que també podem veure arbres tant caducifolis com perennifolis que sequen les fulles quan no tocaria, no? Això passa per la sequera. Si l'arbre no té suficient aigua com per a poder fer la fotosíntesi de forma normal, el que fa és secar aquestes fulles. La diferència és que el procés a la tardor és un procés progressiu, és un procés en el que anem veient com les fulles passen del verd al taronja, del taronja al marró o al vermell. En canvi, en la sequera el que veiem és que les fulles passen d'estar verdes a estar directament seques, no? Llavors, això és un procés de defensa del propi arbre quan veu que no té suficient aigua, no? Llavors, això amb el canvi climàtic, doncs, com sabem, les sequeres també cada vegada són més persistents i més intenses, i sobretot aquí al Mediterrani. Llavors, això també es relaciona amb el tema de les fulles, no? Perquè si un arbre, evidentment, ja ha perdut les fulles o ja les ha secat quan no li tocava pel tema de la sequera, doncs, evidentment, a la tardor ja no farà aquest procés normal, no? A més, en alguns casos, si els arbres pateixen molt per la sequera, poden morir, no? Llavors, evidentment, doncs, tot això també afecta, té uns efectes en aquest canvi de les fulles a la tardor.
Clar. Tot això és una tendència que va a l'alça, malauradament, no, que ja estem veient des de fa un temps cap aquí. I com es preveu que avanci en els propers anys? Acabarà, per exemple, doncs, desapareguent aquest procés? Anirem d'un extrem a un altre? Una mica, com ho preveieu des de el CREAF, per exemple?
Clar, aquí hi ha unes tendències molt clares, no?, amb el clima. Sí que és veritat que la meteorologia va canviant any rere any, pot haver anys que siguin més càlids i anys que siguin més freds, però sí que hi ha una tendència, aquesta tendència del canvi climàtic, de que cada vegada les temperatures són més altes, no? I això el que fa, en el cas de les estacions de l'any, és que van desapareixent, es van escurçant, clar, les estacions de transició, com són la primavera o, en aquest cas, la tardor, no? Llavors el que passa és això, no?, que les fulles surten més aviat, perquè també les temperatures més altes arriben més aviat, però també cauen més tard. Per tant, aquests arbres tenen les estructures de les fulles durant més temps, i això, doncs, també té efectes indirectes en el requeriment d'aigua, no? Perquè els arbres, quan tenen les fulles, necessiten més aigua, que això també se sumaria al tema de la sequera. Els arbres necessiten més aigua, però al mateix temps hi ha més sequera, i després també afecta en altres organismes, no? Sabem que a la natura tot està connectat. Doncs, per exemple, si hi ha microorganismes al sol d'un bosc caducifoli que estan esperant que caiguin aquestes fulles per a produir tot el procés de descomposició d'aquestes fulles, doncs pot passar que hi hagi una desincronització entre l'època en què hi ha més microorganismes i l'època en què ja cauen les fulles, no? I això, doncs, evidentment, pot tenir tot un seguit de conseqüències per a l'ecosistema, i això, com dic, cada vegada s'està veient de manera més exagerada amb el canvi climàtic.
Exacte. Doncs, Gerard Gaya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquests canvis que, malauradament, estem tenint cada cop més sovint arreu i moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos també una mica com és aquest procés del canvi de color de les fulles en aquesta època de l'any. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La propuesta de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha generado de hace un tiempo hacia aquí un amplio debate en España, especialmente entre pymes y autónomos. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener importantes implicaciones en la gestión, operatividad y competitividad de estos sectores que representan una parte fundamental del tejido empresarial del país. Hoy queremos hablar de si realmente es una buena idea esta reducción de jornada y si es posible que se implemente más pronto que tarde aquí en España. Hablamos con el socio fundador de Valio Consulting, Yannick Chartón. Yannick, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible que dentro de un tiempo tengamos esta jornada laboral de 37 horas y media?
Sí, es más que probable que la tengamos. Lo único es de calcular y medir bien el impacto en las pymes y los autónomos, sobre todo con el aumento de los costes operativos que esto supone.
Menos horas, más productividad. ¿Esto será así o no?
Menos horas, más productividad, será así porque es una obligación para las pymes. No van a poder ni contratar para sustituir a 2 horas y media de 1, 2, 3 personas. Así que se van, sí o sí van a tener que adaptarse para tener más productividad y compensar la bajada de la jornada.
¿Y cómo afectaría el hecho de trabajar menos horas y producir lo mismo? ¿Crees que será positivo para los trabajadores?
Para los trabajadores hay dos aspectos. Será positivo porque más tiempo libre, pero puede tener también un impacto negativo porque las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar métodos de trabajo y eso puede afectar negativamente la moral de los empleados y crear incertidumbre también.
Uno de los principales desafíos es el impacto de esta productividad de la que hablábamos. Ahora decíamos que para los trabajadores podría tener una parte positiva y también una negativa, pero para las empresas en general, supongo que también depende del sector, ¿no?, en el que se trabaje y cómo podrá afectar esto, ¿no?
Sí, hay sectores por los cuales va a ser mucho más complicado de optimizar todavía algo muy optimizado y que el tiempo no trabajado sí que tiene un coste, como la hostelería o la construcción, por ejemplo. Las empresas de servicios sí que tienen más posibilidad de optimizar todavía procesos y entonces de no sufrir tanto el impacto de la bajada.
Una de las cosas a destacar es también, ¿no?, la implementación de nuevas tecnologías que vosotros mismos decís que puede ser una solución, ¿no?, para mitigar estos desafíos. En este caso, ¿las tecnologías jugarían a nuestro favor si reduciéramos la jornada laboral?
Sí, efectivamente. Eso es una de las soluciones para contrarrestar eso. Es invertir en nuevas tecnologías, también en formación. Y la solución no es solo las nuevas tecnologías, es también cómo el gobierno, el Estado, va a ayudar, vía subsidios, vía ayudas fiscales, a acompañar a las empresas a utilizar estas nuevas tecnologías.
Hablábamos de un periodo corto de tiempo, ¿no?, para implementar esta reducción de jornada laboral. ¿En qué momento crees, Yannick, que vamos a empezar a ver esto, que esto sea una realidad, esta jornada laboral de 37 horas y media, que se empiece a implementar ya en algunos sectores o en algunos trabajos? Más o menos, desde tu experiencia, ¿no?, desde tu misma opinión, ¿cuánto crees que vamos a empezar a ver esto?
Bueno, es que de mi opinión necesitamos, eso es más bien voluntad política, ¿no?, pero necesitamos un periodo, algo muy flexible para poder implementarlo. En una empresa clásica, una pyme y por los autónomos, lo oportuno sería de esperar por lo menos un año hasta desarrollar toda la posibilidad de optimizar la productividad, de subir la productividad para poder mantenerla. Así que para mí el plazo lógico sería que empezamos poco a poco hasta llegar a esta jornada en 2026.
En 2026. Pues veremos si es así. De aquí a 2 años, bueno, 1 y medio, ¿no? Podemos decir también casi, sí. Casi. Veremos si esto es una realidad, si acabamos trabajando menos horas y si producimos, en este caso, lo mismo. Yannick, muchísimas gracias por hablar con nosotros y te llamaremos en 2026 para que nos hagas una...
Sin problema, estaré aquí.
Exacto, una radiografía de a ver cómo va. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
I d'aquí no res, continuem per parlar d'educació financera, de pagues. Esteu a favor de les pagues, per exemple? Pagues sí o pagues no? Després de la publicitat en parlem de tot plegat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Querida energía, ¿recuerdas cuando nuestros padres nos decían: hijo, apaga la luz, que hay que ahorrar? Pues hoy también son nuestros hijos los que dicen: papá, apaga la luz, que hay que cuidar el planeta.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Líder absoluto en su franja.
Oh.
El Hormiguero.
I love it.
Wow. De lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
És important saber i tenir un cert coneixement d'educació financera i avui, per això, volem parlar del tema. I ara volem parlar de diners, però concretament de la paga, una eina que s'utilitza en algunes famílies per aprendre educació financera des de més petits. Més de la meitat dels nens i les nenes reben diners de les famílies, però molts cops passa que no tenim la suficient informació de com fer-ho o de si realment és bo o no. Sobre educació financera volem parlar avui amb l'Eloi Noia, que és expert de la Barcelona Finance School, és director d'Innovació i Tecnologia i, a més, és managing director de la consultoria Altria Corpo. Eloi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, volem parlar avui d'educació financera perquè com és d'important l'educació financera?
Doncs molt important, i lamentablement l'educació financera doncs no en rebem gaire, ni quan som molt petits ni tampoc quan som més grans, no? Jo crec que l'educació financera s'hauria d'incorporar doncs ja en el programa acadèmic, no? Potser no quan s'és molt petit, però segur a partir dels 14-16 anys doncs començar a aprendre aquells conceptes bàsics, no? Més que res perquè després, quan cobrem la primera nòmina, quan volem pagar un lloguer, quan comencem, evidentment, a consumir productes i serveis, doncs necessitem tenir aquesta base econòmica, aquests coneixements, doncs per també tenir un maneig correcte de les nostres finances.
Mm-hmm. Clar, l'educació financera no només se centra en aquesta paga dels nens, no?, de les famílies, sinó que també amb el que comentaves de com saber administrar aquests diners quan ets jove, quan ja ets adult, no? Però abans de res, abans de començar per l'altra part, centrem-nos abans en aquesta pagueta, no?, que donen els pares cap als fills, perquè què implica aquesta paga? O sigui, es fa setmanalment, es fa mensualment, per què es fa?
Bueno, aviam, la paga es pot fer setmanalment o mensualment. La funció principal de la paga, sobretot, és que l'infant, no, agafi consciència, doncs, de què són els diners, no? Perquè, evidentment, doncs, les coses que a un li agraden, doncs, un gelat, un llibre o el que sigui, doncs costen uns diners, no? I aleshores, doncs, per tant, no, els diners no són infinits, eh? Els diners, doncs, són finits, i per tant aquesta paga, doncs, l'ha de repartir i ha de pensar, doncs, quina és la millor forma, doncs, de gastar-la, o potser, doncs, si aquell mes, doncs, aquell nen o aquella nena no tenen cap necessitat, ni, doncs, bueno, ja han vingut els Reis potser fa poc, no?, i no hi ha cap joguina ni cap llibre que calgui gastar-se, no?, doncs bé, doncs, estalviem, no?, i llavors també aprendre'n que el que és el valor de l'estalvi, doncs, que potser si ara no necessito coses, doncs ho estalvio, i potser estalviant, doncs, potser puc tenir alguna cosa que costi més, doncs, d'aquí un temps, o simplement, doncs, per estalviar, doncs, per despeses futures, no?
Uh-huh. A partir de quina edat és aconsellable donar-la?
Aviam, aquí hi ha moltes versions, no?, moltes teories. Jo diria que quan abans millor, o sigui, també no... A vegades li donem als diners una importància o no sé, un valor que no... que els nens no han de parlar de diners i això, jo crec que s'ha d'agafar de forma natural i doncs bé, doncs per petites despeses, doncs a partir dels 7 o 8 anys ja es pot fer una petita paga, no? I a partir d'aquí, doncs, els nens, gairebé com un joc, no?, pues entendre, doncs, que ells també tenen uns pocs diners, no?, pues, i com els seus pares, doncs també han d'emplear aquests diners, doncs, per comprar alguna cosa, no? Per tant, no, quasi no posaria límits, i a partir de 7 o 8 anys crec que està bé, evidentment sempre amb uns diners que siguin proporcionals a la seva edat, i en tot cas jo diria que a partir dels 12 anys sí que és perquè molt recomanable que hi hagi una paga per això, per prendre consciència del valor dels diners i bueno, aquesta sèrie de valors sobre la despesa, la despesa racional, sobre el valor de l'estalvi, etc.
I clar, parlàvem ara de, has dit, segons la proporció dels diners. Més o menys quants diners s'hauria de donar, depenent de l'edat?
Bueno, a veure, jo crec que hem de pensar en quina és la despesa raonable, no?, en cada edat, no? Evidentment, un nen de 7 o 8 anys, doncs, serà alguna llaminadura, doncs, alguna petita joguina, un llibre al mes, doncs, que vulgui llegir amb els seus pares o ell sol, doncs, bé, doncs, aquests serien els nivells de despesa, no? No sé, en el cas d'un nen de 7 o 8 anys, doncs, pot ser, doncs, sí, doncs, un 20 euros al mes, crec, o 30 ja anirà sobrat, no? Hi ha una persona, doncs, un adolescent de a partir de 12 o 13 anys, doncs, bueno, ja s'ha d'administrar una miqueta més, doncs, bueno, 50, ja, doncs, 100 fins a 100 euros al mes, doncs, per poder gastar, doncs, en aquelles activitats, doncs, de lleure, de cultura i de despesa, doncs, que li vinguin de gust, o que ell, doncs, bueno, pensi que li poden ser més útils.
Mm-hmm, clar, suposo que tot això depèn de la família, no?, del que
sí, clar,
pugui fer, del que no.
Possibilitats.
Exacte.
Però inclús diria que en famílies que puguin tenir més possibilitats econòmiques, tampoc no
és recomanable.
Que no sigui tan proporcional, no? Vull dir, clar, evidentment, doncs, pot haver-hi, no sé, famílies que puguin tenir uns ingressos molt importants i que puguin permetre's, doncs, donar una paga de 300 o 400 euros al mes a un adolescent de 12 o 13 anys, però tots entenem que aquest serà un import excessiu i que probablement no fomentarà l'estalvi ni un consum racional, sinó al contrari, no? Doncs potser doncs, generar hàbits que no són massa desitjables, potser.
Mm-hmm. El que sí que els experts expliquen, no, i aconsellen és que la comunicació en aquest cas és clau, no? Que abans d'instaurar aquesta paga, doncs es recomana fer una reunió familiar, no, per explicar al nen o a la nena que la paga té com a objectiu el que és la seva educació financera, que hi haurà unes normes, uns límits, per exemple, a l'hora de prendre decisions, i que també cal fomentar l'estalvi, no? Que no vol dir que aquells diners se'ls hagin de gastar sí o sí, sinó que es recomana que una part sí que sigui per l'oci i pel gaudi del nen o la nena, però també que una altra part sigui per guardar-la, no? Per estalviar. També se l'ensenya, en aquest cas, doncs, el que és l'estalvi i el que és guardar diners i el que pot significar, no? Més a més, o setmana a setmana, doncs, estalviar uns diners pel futur, no?
Exacte, com tot, no? No és només donar l'instrument, no? Que en aquest cas serien els diners, sinó la comunicació i l'educació financera, no? Per tant, de la mateixa manera, doncs, que a vegades vam donar un llibre i serà molt millor que quan encara el nen no sap llegir, doncs, que explicar-li la història juntament, doncs en el cas dels diners també, no? No és només donar aquest instrument de dir dona una paga i ja fas el que sigui, sinó que això, com dius, és explicar doncs, que, per què són els diners, quina és la funció que tenen, doncs, la importància de que si en aquell mes doncs no els hi ve de gust gastar tants diners com la paga, doncs poden estalviar, els hi servirà doncs per posar una despesa més important d'aquí uns mesos, o el valor de l'estalvi, doncs que hi ha diners que s'estalvien, doncs perquè doncs pel futur, bueno, totes aquestes coses cal que surtin en aquesta comunicació, no? I la instauració de la paga és una bona excusa per començar a parlar d'aquestes coses.
Exacte. Clar, parlem de, doncs, d'aquest cas, no? De paga, sí, paga, no. Sí que és cert que el món està una mica dividit, no? Entre la gent, les famílies que estan a favor, d'altres que estan en contra. Però vosaltres sabeu, per exemple, més o menys el percentatge, o si la gent és més reticent a donar paga, o si estan més a favor? Més o menys vosaltres, que us dediqueu a això, sabeu si les famílies acostumen a fer-ho o no?
Aviam, jo crec que les famílies el que estan molt a favor és de l'educació financera. O sigui, tots ens posem una mica en primera persona i reconeixem doncs, que ens costa molt interpretar una nòmina, que quan anem a negociar una hipoteca no ens aclarim, que ens costa molt estalviar, no? I per tant, aquesta reflexió és doncs, que l'educació financera és molt important. Per tant, en aquest sentit, totes les famílies crec que reconeixen que tenir aquesta educació financera és important. Com s'instrumentalitza o com es vehicula aquesta educació financera? Doncs crec que hi ha moltes persones que creuen que la paga és una bona eina, no?, per començar a reflexionar sobre aquestes coses i tenir aquesta primera educació financera. I d'aleshores doncs, encara són una mica reticents, perquè pensen doncs, que els diners encara són coses per adults i que no cal mesclar aquesta idea dels diners amb infants. Jo crec que es veu els diners com massa vinculats potser al consumisme i a una economia capitalista, però els diners no, els diners són el nostre mitjà d'intercanvi, no? Intercanviem doncs, per això els productes, els serveis amb els diners. Per tant, és una cosa habitual, no hem de lligar diners a activitats doncs, que no convenen o un sistema doncs, econòmic que potser no ens agrada, no? Els mm-hmm. diners existeixen i existiran, i per tant, quan abans millor, doncs crec que els infants haurien de saber què són i començar doncs, a fer-ho servir.
Mm-hmm. I un cop creixes, un cop ja ets jove, comences a tenir, per exemple, els teus propis ingressos i comences a gestionar coses, com és important aquesta educació financera i què és el que més costa als joves? Què creus que és el que falta en aquests moments?
Molt important. En els primers ingressos dels joves, el que acostuma a passar és que hi ha un consum immediat, no? O sigui, entren diners molt ràpid, i malgrat... sobretot si són ingressos que han vingut, bueno, a vegades... si són de feines que ens ha costat aconseguir aquella feina, després la feina, doncs, de vegades no era molt agradable o això, aleshores sí que hi ha una reflexió de que, escolta, m'he guanyat uns diners, no vaig a gastar-los a la primera, al primer capritxo que tingui, no? Si són ingressos una miqueta, doncs, més, que es valoren menys, doncs, perquè s'han obtingut a vegades un premi, no?, un regal, etc., doncs s'acostumen a gastar molt ràpid, no? Però, bueno, és un aprenentatge que també, doncs, el jove ha de fer, no? I quan estàs gastant una cosa, doncs, bueno, ja ho deixes de tenir, no? I després potser te n'adones que aquella cosa que has comprat, doncs, d'aquí 15 dies o 30 dies, doncs ja no fa servir o no era tan important com et pensaves, no?
Uh-huh.
Per tant, bueno, és forma part d'aquest aprenentatge, aquests primers ingressos, com es distribueixen, i jo diria que aquí hauríem d'ajudar els joves, doncs, a que també reflexionessin que que els ingressos poden servir per un consum immediat, però que també poden servir per invertir, per invertir. No només invertir en una inversió financera, sinó, per exemple, invertir en formació, no? Invertir en ells mateixos, doncs fer un curs d'idiomes, o potser fer un viatge, Vull dir, que és diversió, però que també, doncs, el viatge et pot donar també, en fi, elements d'aprenentatge, no? Per tant, doncs, bueno, és un pas important en què el jove bueno, ha d'aprendre que aquest diners en què els fa servir i el valor, doncs, això de l'estalvi, de la inversió i de la inversió en un mateix.
Uh-huh. I un cop creixes, un cop ja comences a tenir, doncs, més gastos, més i més coses no relacionades amb els diners, podem dir, abans comentaves el fet de, doncs, una hipoteca, la importància de l'educació financera en el cas, doncs, de saber com administrar-los. Què els hi falta a la gent ja més gran que no sàpiguen d'educació financera o que diguis que encara s'hauria de millorar molt més?
Sí. Bueno, falten diverses coses. En primer lloc, tenir un control i un coneixement de les despeses. La facilitat que tenim de pagaments, tenim targeta de crèdit, els rebuts ens venen domiciliats al banc, comprem moltes coses per internet, fem moltes subscripcions, doncs, per internet o no per internet, però que són petites despeses al mes, que dius, bueno, escolta, doncs per 5 euros, va, vinga, m'apunto, no? Tot això fa que al final del mes tinguem moltíssimes despeses i no som conscients ni de quantes ni de quin import total, no? Per tant, aquí hi ha d'haver, primer, ser conscient de tot això. Per tant, fer un control de despeses, mirar-nos els extractes bancaris i fer, doncs, una miqueta una anàlisi de realment si estem gastant tot allò que volem o potser podríem estalviar. Aquest seria el primer pas, la consciència i el control de la despesa. En segon lloc, nosaltres necessitem tots tenir un estalvi. I la primera meta de l'estalvi és el que se'n diu tenir un fons d'emergència. El nostre primer objectiu ha de ser estalviar una miqueta cada mes, o molt o poc, el que puguem cadascú, però constituir el que es diu un fons d'emergència, que no deixa de ser uns diners que tenim en un compte corrent o en un dipòsit bancari, però que ens donen aquella seguretat que si ens quedem sense feina durant uns mesos o si tenim una despesa important, imprevista, que no teníem pressupostada, doncs en qualsevol d'aquestes eventualitats no ens ocasioni un daltabaix econòmic i financer. Que, per tant, sempre tenim aquest racó, no? aquest fons que serveix per aquestes despeses extraordinàries no previstes o per aquesta davallada d'ingressos, doncs, que puguem tenir, doncs, perquè perdem la feina o deixem de tenir una sèrie d'ingressos. No?
Uh-huh.
Per tant, aquest seria el primer. Un cop ja tenim un fons d'emergència, que moltes persones dimensionen més o menys entre uns 6 mesos de despesa, val? O sigui, calculem quant gastem cada mes, doncs multipliquem això per 6 i més o menys això seria una regla així una miqueta general de quin és aquest fons d'emergència. Després ja podem començar a estalviar i invertir els diners que vagin més enllà d'aquest fons d'emergència. I a partir d'aquí el que és recomanable sempre doncs, és tenir alguna persona doncs, que ens assessori financerament i doncs, que ens pugui ajudar aquestes inversions, doncs, que siguin inversions més o menys segures, inversions doncs, que puguin tenir una certa rendibilitat, i a partir d'aquí doncs, anar augmentant el nostre patrimoni doncs, a llarg termini.
Exacte. És fàcil aprendre l'educació financera?
Els fonaments són senzills. Els fonaments són els que he dit, el control de la despesa, per tant, fer una reflexió sobre quines despeses són necessàries, quines són molt accessòries, quines hauríem de, inclús, doncs, haver de suprimir. I a partir d'aquí és tenir el que es diu un estalvi sistemàtic. No esperar a final de mes a que aviam què em queda el compte corrent per estalviar, sinó al revés. Quan nosaltres rebem la nòmina o els ingressos d'autònom a l'últim dia de mes o el primer dia de mes, automàticament la primera despesa que hem de fer és per nosaltres mateixos. És a dir, és desviar un percentatge d'aquests ingressos a un compte nostre, no? I per tant estalviar primer que gastar. Aquest seria una rutina, un hàbit que molt recomanable i que ens ajuda molt a estalviar. La primera despesa és a nosaltres mateixos. Per tant, és l'estalvi, doncs, no sé, un 10%, un 5%, un 20% dels ingressos, depèn de cada economia, doncs ja automàticament a l'estalvi. Intentar automatitzar-ho tot d'aquesta manera que no ens haguem de recordar, sinó que ja automàticament, quan arriba un ingrés, doncs ja el banc o qui sigui, doncs ens ho desvia en un altre compte.
Sí.
I després, doncs, bueno, hi ha altres coneixements de finances personals, que són una miqueta, ja cal estudiar una miqueta més sobre quin tipus d'inversions cal fer, etcètera, però bueno, a partir d'aquí, doncs...
Tot es tracta de començar, exacte.
A començar és tenir control de la despesa i automatitzar l'estalvi. O sigui, que quan arriba un ingrés, la primera partida per gastar aquest ingrés és el nostre estalvi.
Exacte, la regla número 1. Doncs, Eloi Noia, expert en educació financera, ho podem dir. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests petits consells, aquestes petites recomanacions que podem seguir a partir d'ara. Si no teníem gaire coneixement d'educació financera, doncs aquest ja és el principi, no? Per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de pares a fills com també joves i gent més gran amb altres responsabilitats. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquesta visió del tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar del Nadal, perquè si pensem en Nadal és època de retrobaments, de dinars familiars, d'amics i també de grans moments compartits amb els nostres éssers estimats, però no obstant això, per a milers de persones grans, és una època més aviat fosca i trista, on la soledat es fa més evident que mai. A Espanya, més de 2 milions de persones més grans de 65 anys viuen soles, i aquest és un factor que augmenta considerablement el risc de patir soledat no desitjada. Davant d'aquesta realitat, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, han posat aquest any en marxa la campanya Encén el seu Nadal, amb l'objectiu de retornar la llum i la il·lusió a milers de persones grans. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquesta campanya, en parlem avui amb el director de la Fundació, l'Albert Quilés. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Clar, la tasca que feu any rere any, però aquest any concretament amb aquesta campanya, és molt necessària, no?, sobretot per a aquesta gent gran, no?, que en moments tan bonics per altres, doncs ells ho passen especialment malament.
Exactament, des de la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem a persones grans durant tot l'any, de fet, cada dia de l'any, però és veritat que hi ha èpoques de l'any més complexes, més difícils, on apareix la melangia, on apareixen els records, on per a aquestes persones doncs, el fet que s'estigui apropant al Nadal és motiu doncs, de dificultat, moltes vegades de tristesa, de fins i tot ansietat, no? Aleshores, volem, primer de tot, visibilitzar aquesta situació, explicar a la ciutadania que, malauradament, hi ha moltes persones grans que no estan esperant el Nadal amb il·lusió, sinó que l'estan esperant amb molta dificultat, no? Amb molt de patiment. Llavors, el que voldríem fer és canviar aquest Nadal i canviar la foscor per la llum, no?
Mm-hmm.
Canviar la tristesa per la companyia. I per això doncs, organitzem tota una sèrie d'iniciatives durant tota aquesta setmana perquè les persones grans se sentin a gust, se sentin en companyia i puguin gaudir del Nadal i no el pateixin.
Mm-hmm. I quines són aquestes iniciatives? Què és el que fareu?
Doncs bàsicament, de fet, ja estem començant aquest mateix cap de setmana a organitzar tots els dinars de Nadal en tots els territoris en els que estem. I, per tant, el que fem és convidar a totes les persones grans que acompanyem durant l'any a que puguin gaudir d'un àpat de Nadal en companyia. També el que estem fent és repartir cistelles de Nadal a totes les persones grans en els seus domicilis i a les residències. I també el que estem fent ja des de meitats del mes de novembre són activitats de socialització especials, és a dir, activitats, per exemple, doncs, de manualitats de Nadal, activitats doncs, que són visites a mercats nadalencs, sortides culturals, passejos per veure les llums i la decoració del Nadal a totes les ciutats on estem. I són doncs, moments on posem especial atenció perquè ens manifesten, no? Les persones grans ens manifesten doncs, que s'apropa el Nadal i això doncs, no els hi fa bé. No? I per tant, volem canviar aquesta perspectiva i volem que tornin a gaudir el Nadal amb il·lusió, amb alegria i que puguem encendre, amb aquesta metàfora, un altre cop la llum, no? La llum de l'amistat, la llum de la companyia, perquè les persones grans estiguin a gust i ho visquin amb il·lusió i amb companyia.
Cada any hi ha més persones grans amb soledat no desitjada. Ha anat augmentant això amb el pas del temps?
Sí, de fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran hem observat que ja des de fa molts anys hi ha una demanda creixent de sol·licituds de persones grans que pateixen soledat no desitjada. I el que també hem pogut constatar després de la pandèmia, tota l'època de la postpandèmia, durant aquests gairebé 5 anys, és que les situacions són cada vegada més complexes. És a dir, hi ha situacions amb persones que ens expressen una major, fins i tot, angoixa, no? un major patiment. Llavors, això ens preocupa molt. Ens preocupa molt perquè considerem, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, que hem de, entre tots i totes, com a societat, establir una societat en la que els lligams i en el que és les xarxes de proximitat tinguin molta importància, no? Reforçar-les. Que realment aquelles persones que convivim en un mateix edifici, que convivim en un mateix barri, doncs que ens puguem conèixer, que puguem comunicar-nos i que estiguem molt atents, tots i totes, tinguem l'edat que tinguem, dels nostres veïns, de les persones properes, i molt especialment de les persones grans, no? Que tenen moltes vegades situacions de vulnerabilitat, situacions de dificultat, fins i tot a vegades situacions de falta d'autonomia física, no? I que això fa que sigui molt difícil a vegades doncs, que puguin fer coses per ells mateixos, no? Poder donar aquest suport, no? Perquè en tenen moltes ganes, ho necessiten, i és de justícia que no oblidem a les persones grans, que les tinguem ben presents i que continuïn tenint un paper rellevant a la nostra societat, que no quedin aparcats.
Això
és el que volem fer des de la campanya Encén el seu Nadal, i per això necessitem fons. Necessitem fons, i per això a la nostra pàgina web, amicsdelagentgran.org, poden trobar tota la informació de les iniciatives que estem desenvolupant i poden fer el seu donatiu, perquè realment necessitem aquests fons, necessitem recaptar 100.000 euros per poder fer front a tots aquests àpats, a tots aquests transports, a totes aquestes persones que estan coordinant que totes aquestes activitats funcionin, es desenvolupin, i també des d'aquí poder fer una crida, si em permeteu, a aquelles persones que vulguin sumar-se al projecte en forma de voluntariat. Perquè si cada vegada, com comentem, hi ha un increment de sol·licituds de persones grans que pateixen soledat, hem experimentat aquest any 2024 un estancament en el nombre de persones que volen fer voluntariat. Per tant, necessitem fons i persones que vulguin ser voluntàries. Ens agradaria molt que les persones que ens escoltessin doncs s'animessin a poder doncs compartir una amistat i estar en el projecte de la Fundació.
A més, precisament anava a parlar d'aquestes persones voluntàries, no? Perquè al final sense elles no seria possible poder acompanyar aquestes persones grans que tant ho necessiten. Al final la feina de les voluntàries és aquesta, no? Ajudar a les persones que tenen la soledat no desitjada. I es necessiten també voluntaris, no? I gent bona que vulgui doncs, ajudar en aquestes èpoques de l'any i fer feliç a aquesta persona gran que es troba sola. Clar, actualment t'anava a preguntar si hi ha voluntaris suficients. Em dius que no, però aquests anys suposo que haureu tingut molts voluntaris, no?, per poder fer aquestes tasques.
Sí, de fet, el nombre de persones ciutadanes que s'han adreçat a la Fundació Amics de la Gent Gran per fer voluntariat fins a la pandèmia o durant la pandèmia doncs va ser també creixent i estem profundament commoguts i agraïts, no?, d'aquesta mobilització de la ciutadania. Per part de la Fundació tenim una responsabilitat molt gran en poder formar, capacitar, en poder acompanyar totes aquestes persones voluntàries perquè puguin acompanyar al seu torn a totes les persones grans. No? Per això també demanem fons, perquè també necessitem doncs, poder assegurar, tenir una assegurança de tot aquest voluntariat, poder-los formar, poder-los acompanyar, i per tant per això també necessitem aquests fons. Dit això, és dit que aquest any 2024 doncs estem experimentant un estancament, és a dir, no estem podent acompanyar a totes les persones grans noves que fan sol·licitud per poder ser acompanyada, i sí que s'han adreçat persones ciutadanes a fer voluntariat a la Fundació Amics de la Gent Gran, però no les persones voluntàries suficients. Per això fem una crida des d'aquí i ens poden trobar en el 93-207-6773, repeteixo, 93-207-6773. Els informarem de tot, els farem una sessió informativa amb un procés d'acollida, perquè puguin fer voluntariat, perquè puguin experimentar el que és una amistat, no?, amb una persona gran. I ara que s'apropa el 5 de desembre, que és el Dia Internacional del Voluntariat, des d'aquí el nostre reconeixement a totes les persones que donen el seu temps, que fan voluntariat amb persones grans, són fonamentals. Per les persones grans són un vincle de confiança que els hi permet recuperar l'autoestima, que els hi permet recuperar la il·lusió, i gràcies també a les persones voluntàries doncs serem capaços d'encendre el Nadal de les persones grans. Per tant, necessitem persones que ens puguin oferir el seu temps, persones que ens puguin oferir els seus donatius, i entre tots sumem perquè les persones grans puguin viure un Nadal en companyia.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Albert, per la feina que feu, per preocupar-vos per aquesta gent gran, perquè al final, si tot va bé, tots arribarem, no?, i volem estar de la millor manera possible, no?, i gràcies a gent com vosaltres, que gràcies també, per exemple, a aquests voluntaris que durant aquests anys us han acompanyat, doncs heu pogut segurament fer una mica més feliç aquesta època de l'any els que més ho necessiten, així que mirar per ells és també mirar pel nostre futur. Si els ajudem,
exactament,
ens estarem ajudant també a nosaltres d'aquí
uns
anys. Exacte.
Ho hem de fer junts i juntes, exactament.
Doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i tant de bo aquest any, aquest Nadal, hi hagi molts voluntaris aquí amb aquesta gent gran i tinguin aquesta llum encesa al Nadal. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bones festes.
L'ofici de formatger no deixa de renovar-se, donat que la tecnologia i la innovació també són bastant influents en aquest sector. Per això, l'Escola Agrària del Pirineu fa més de 30 anys que porta a terme formacions amb l'objectiu de qualificar els professionals del sector, i aquesta tardor impulsa dos nous cursos de formació contínua. Formació de nous formatgers artesanals de Catalunya i també de Polònia. Sobre el tema parlem amb la responsable del projecte de formatgeria, la Nati Valls. Nati, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sou conscients de que la tecnologia, la intel·ligència artificial i totes aquestes innovacions juguen a vegades en contra, no, de molts sectors, però vosaltres els teniu molt presents i feu doncs, que si us afecta, que sigui de la millor manera possible. I ho feu justament amb aquests nous cursos de formació, no?, per poder ser formatgers, oi?
Sí, exactament. Nosaltres el que ens interessa és que amb les formes de sempre, però adaptant les tecnologies modernes, doncs es pugui continuar fent formatge. És a dir, no, certes anys no vol dir renunciar a les oportunitats que ens dona la tecnologia, això és evident.
I aquests dos cursos de formació en què consisteixen?
El primer curs que ja s'ha acabat és el curs bàsic, que és on es comencen els nous formatgers a formar a les amb aquelles coses més elementals que és necessari saber o disposar per poder fer una formatgeria i començar a fer formatges. Es comencem fent pastes làctiques i pastes de prensades, el més senzill. I el segon curs és un curs sobre propietats organolèptiques del formatge, és a dir, els formatgers han de saber com és el seu formatge i com l'han de descriure, el mateix que es fa, per exemple, amb els vins, no?, que s'explica exactament com és el seu vi a partir de saber com descriure'l, no?, trobar descriptors. I això és el que farem en aquest altre curs d'organolèptiques que farem ara al mes de novembre.
Mm-hmm. Els alumnes aprenen tècniques, no?, i els principis de la formatgeria habituals, tant en una part teòrica com pràctica. I clar, una de les coses que crida l'atenció és que vinguin expressament, no?, una trentena de persones de Polònia fins a Catalunya per conèixer aquest sector, no?, i per fer una formació i professionalitzar-se. O sigui, estem parlant de que venen especialment d'altres països per aprendre aquí l'ofici de formatger.
Sí, és un grup de Polònia, d'una regió de Polònia que s'assembla molt aquí. És una regió també amb molt bestial de vaques i llet. I tenen una cosa que és interessant, és que tenen un sector industrial molt potent, però un sector artesà no gaire organitzat. I en aquest sentit, el viatge a Catalunya és això el que els interessava a ells, no? Saber una mica com ens hem organitzat a nivell del petit productor, no?, per poder produir formatges i comercialitzar-lo. Era una mica aquest el seu interès, per això estava bé que fessin aquesta ruta per Catalunya.
Uh-huh. I de quin tipus de formatges parlem? De tots en general? S'especialitzaran, per exemple, en uns concretament? Com aniria això?
No, aquí, per exemple, a l'Escola Agrària, nosaltres el que fem és formatges de tot tipus. Uh-huh. És a dir, precisament el que intentem és ensenyar tot el ventall de formatges que hi ha ara al mercat i també nous formatges que aquí la millor no es fan, però, encara ara, però que poden ser factibles de fer-los. Vull dir, per tant, tenim des de pastes toves, com, jo què sé, per posar un nom, els tipus Camembert o així, fins a les pastes dures premsades, com pot ser amb un manchego, per exemple, no? Tots un ventall molt gran de formatges, que és una mica el que volem, no? Té moltes especialitats perquè el formatge tingui molta oferta.
Clar. I aquí a Catalunya, per exemple, quins són els que més agraden?
A Catalunya hi ha una bona cultura formatgera, sobretot aquí al Pirineu ara, vull dir, la feina de les fires de la Seu, la feina de l'escola, doncs, de les associacions de formatgers s'ha anat notant. I jo crec que aquí agraden les pastes toves, agraden els formatges tipus de la cultura francesa molt. És que jo penso que agrada tot. I segueixen agradant els típics formatges de tupí, malgrat els específics i especials que són.
I a Polònia, per exemple, compartim gustos amb ells o no?
Jo, pel que vaig entendre, ells tenen un formatge molt semblant al nostre formatge comercial. O sigui, són formatges tipus holandesos, que són, bueno, són pastes cuites, rentades, igual que les que es comercialitzen aquí. És un formatge molt comercial en aquest sentit. I les pastes làctiques, que seria el que se'n podria anar ben bé allà també ara, no hi ha molt de cultura. Jo crec que no n'hi ha de cultura d'això.
Ja. Yeah. Doncs a mi, Nati, ja m'han donat moltíssimes ganes de menjar els vostres formatges, sincerament. A mi m'encanta el formatge, així que estarem encantats de continuar parlant amb vosaltres, de que ens continueu explicant aquestes formacions, aquests nous cursos, i tant de bo doncs vinguessin de molts més països, no, a fer aquesta formació, que segur que sortiran encantats. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlarem també de cafè, aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrado a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares.
Que Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importante que ha dicho en la entrevista. Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Líder absoluto en su franja. ¡Oh! El Hormiguero.
I love it. Wow.
De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Desde que existe registro, a más de 1.280 mujeres las quisieron morir. Ni una más, ni una menos. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, la tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, la tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad. Ayuntamiento de La Laguna.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cultivar cafè a Catalunya. Això és el que fan les dues persones amb les qui parlarem ara. I ara us explico la història de dos emprenedors que han posat en marxa una plantació de cafè a Sant Vicenç de Torelló, a Osona. Al capdavant hi ha el Joan Giraldez, professional del cafè des de fa més de 20 anys, i també la seva dona, Eva Prat, que és administrativa. Porten des de l'any 2016 estudiant i fent proves de camp i diuen que preveuen collir els fruits l'any vinent. A més, també asseguren tenir la primera plantació en clima continental. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, avui volem parlar amb vosaltres perquè dieu això, no?, que teniu la primera plantació en clima continental de cafè. I que no coneixeu cap cafè nascut sota roures i alzines com els vostres, no? Això és el que teniu d'especial, podem dir?
Bueno, es pot dir que sí, en part sí, perquè és una plantació de cafè, clima continental, sobre el qual, doncs, bueno, es pot dir que el clima continental radica entre menys 5, menys 8 graus i 40 positius, amb el qual no es coneix cap tipus de plantació que sigui d'aquest tarannà, com la nostra, perquè totes estan dins la llinda del tròpic, entre Tròpic de Càncer i Capricorn, que són les línies de cultiu del cafè habitual.
I com va començar? Digue'm, sí.
Que dic que inclús algunes estan a subtropical, que és una mica més altes que les línies de tròpic.
Uh-huh. I com va començar tot plegat?
Doncs pues mira, vam començar, he estat gairebé tota la vida després de tenir una formació en sistemes de mecanització industrial, que és la meva formació, mecànic, em va agradar el món del cafè perquè vaig entrar a treballar en departaments tècnics a diferents empreses, i això em va fer despertar aquesta curiositat per el cafè, el gra, el torrat, envasat. És tot el que he anat fent fins al moment. Uh-huh. I vaig pensar, i per què no tancar el cicle? Provem de cultivar cafè. I així va ser.
Clar, actualment teniu unes 5.000 plantes i la idea també és ampliar-la, ampliar la zona de forma progressiva, no? Us trobeu en una finca, no?, a la falda d'una muntanya que fa unes 13 hectàrees, però la plantació només ocupa una petita part, oi?
Sí, però en comptes de 1.000 plantes ja tenim 5.000 plantes.
Sí, sí, deia 5.000, deia 5.000.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, sí. Però ho voleu ampliar més enllà, també?
Clar, això, o sigui, el cultiu del cafè és un cultiu progressiu. A mesura que vas plantejant o passant plantes al terreny i adequant el terreny, el que es va fent és anar germinant i anar creixent de les mateixes plantes que van fent el seu gra.
Mhm. Us dieu la finca Castellvilà, no? Porteu 8 anys treballant i investigant per aconseguir això, no? Per fer aquest cultiu de cafè possible. I la gent, per exemple, ve a comprar-vos el cafè, ve a visitar la vostra finca. Què és el que feu per tal de donar-vos a conèixer?
Pues tot just ens hem començat a donar a conèixer ara fa poquet, perquè sí. Fins ara, aquest any passat, no vam tenir la primera floració i els primers grans de cafè. Amb la qual nosaltres ja hem fet una petita collita inicial. Aquest any hem tingut molta més floració i fruits que s'estan evolucionant i madurant a la planta, que seran els fruits que collirem l'any que ve, al vol del maig, aproximadament.
Mm-hmm.
Coses que estem fent per donar-nos a conèixer, doncs, bueno, des d'una pàgina web molt maca que hem penjat, que és castellvilà.com, on expliquem tot el projecte i la nostra història, fins a partir d'ara, a començar a fer una sèrie de visites dins el sector professional, que hi ha molta gent interessada a veure aquesta plantació i fer una excursió dins el mar de la finca, que també és un paratge molt maco. I posteriorment, a nivell particular, hi ha molta gent també que vol començar a venir a veure què és el que es cou aquí, realment.
Exacte, la vostra idea, ho dic això perquè dèieu, no, des d'un principi, que la idea vostra era poder obrir al públic, no?, quan fos possible, i també, doncs, conèixer com funciona realment el cultiu, no?, perquè la gent normalment compra cafè però no veien realment el cultiu. I vosaltres, doncs, penseu sobretot en aquests professionals del sector que fins ara havien viatjat fins a Canàries, no?, per veure les plantes, i que ara, doncs, ja podeu donar a conèixer aquest cultiu que feu vosaltres. És cert que el resultat ja, no?, d'aquestes llavors que aneu plantant, és que teniu plantes de fins a 1,20 m d'altura, no? O sigui, que sembla que ja té bona pinta, podem dir, no?, aquest cultiu de cafè, i que d'aquí a poc segur que ja podeu començar a ensenyar-ho al públic.
Sí, sí, la veritat és que aquestes plantes ja fan entre 1,20 m i algunes durant aquest últim mes han fet una bona estirada, i 1,30 m, 1,40 m. Amb la qual cosa, bueno, estem molt contents perquè la planta té un porte molt maco, a més porta una bona càrrega de gra de cafè per el futur o la propera collita, que és l'any que ve. Ara actualment a la finca es pot veure el gra de cafè, les plantes, i inclús algunes de les últimes plantes que tenim estan florint i tot, o sigui, les últimes flors de l'any, penso que serà, perquè és una fase que nosaltres encara no
havíeu viscut.
No hem viscut, no?
Clar.
Però el que sí que podem dir és que la feina nostra, a part de portar tot el cultiu, és una feina de divulgació social de lo que hi ha darrere d'una tassa de cafè. O sigui, el cafè és un producte molt i molt i molt sensible i molt desconegut. La gent va al bar i pren la tassa de cafè i veu els grans allà a la tolva del molinet, però no sap coses tan senzilles com que el cafè és el pinyol del fruit. Nosaltres el que mengem és el pinyol del fruit, no pas la pulpa. I la pulpa, a més, és dolça. Entre moltíssimes altres coses molt interessants sobre aquest tipus de producte.
Suposo que abans de començar amb tota aquesta aventura éreu amants del cafè, no?, des d'un principi.
Correcte. Jo he estat tota la vida, que es pot dir, al món del cafè, treballant amb diferents càrrecs a diferents empreses, i al final, doncs, vaig decidir posar-me pel meu compte.
Clar.
Però sí, sí, porto més de 23 anys al sector del cafè.
Imagina't. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que feu, no?, i aquesta plantació de cafè única, podem dir, a Catalunya. Moltíssimes gràcies i tant de bo puguem venir a conèixer-ho.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Un estudi ha constatat que el Nadal podria estar deixant de mitjana uns 650 quilos d'emissions de diòxid de carboni per persona, és a dir, el 5,5% de la nostra petjada de carboni anual total. Hi ha diversos factors que influeixen en aquest gran impacte mediambiental durant les dates més assenyalades de l'any, entre els quals es troben, per exemple, l'augment dels viatges, l'augment també dels embolcalls d'un sol ús i molts altres. Per això, avui volem conèixer idees pràctiques per tal de promoure aquesta reducció de residus aquest Nadal. I en parlem amb la Meritxell Hernández de Rolit. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, durant les festes nadalenques, no?, es genera el 5,5% d'empremta de carboni anual i per això és important, doncs, començar i ser conscients tots, no?, començar a tenir un Nadal més sostenible, oi?
Sí, sí, i tant. O sigui, sobretot doncs és això, no? El que volem fer és convidar, no?, a tothom a reflexionar sobre les seves decisions de compra i els seus hàbits, no?, a nivell doncs, per aquest Nadal, no?, i que sempre doncs es prioritzi doncs la sostenibilitat, no?, davant de totes aquestes alternatives que tenim, no?
Mm-hmm. Normalment, quines solucions, quines idees podem començar a implementar aquest Nadal per tal de doncs, reciclar una mica més i a no fer servir tanta brossa?
Sí, sobretot és ja no només reciclar, no?, sinó intentar reduir al màxim tots els residus i desperdicis que es generen. I no només amb els productes, sinó també amb el menjar, no? Llavors, doncs, coses doncs, molt pràctiques són doncs, quan estem anant doncs, a menjar a casa d'amics, familiars, sempre intentar transportar el nostre menjar amb embolcalls reutilitzables o amb tàpers o amb bosses reutilitzables, però mai portar embolcalls d'un sol ús. Això és algo que és molt senzill de fer. Simplement és pensar-hi, no?, reflexionar sobre això, coses que estan a les nostres mans i que són molt fàcils de fer.
Mm-hmm. Per exemple, si anem a casa d'algun familiar, quina seria la millor opció per tal de doncs, reduir aquesta petjada de carboni i fer-ho de manera més sostenible?
Doncs tan senzill com portar el menjar preparat a casa amb un tàper, això ja seria ideal, i uh-huh, amb una bossa reutilitzable, no utilitzar bosses de plàstic. Això ja estem evitant molts residus. I després, a l'hora de cuinar, doncs, sempre ser conscient de que no fa falta fer menjars que després saps que s'acabaran tirant. No? Sempre pensar i planificar molt bé les racions perquè sigui algo que després no acabi tirant-se a les escombraries, tampoc.
Exacte.
O sigui, amb això hem de ser molt conscients.
Exacte. Normalment...
S'ha de planificar molt bé les compres, uh-huh, en
exacte,
general.
Exacte, perquè normalment en aquestes èpoques de l'any tendim a fer moltíssim menjar, no? Sempre acaba sobrant, tenim menjar per setmanes, no? I al final després sempre s'acaba tirant alguna cosa. En aquest cas, doncs calcular, no? I saber abans què és el que s'ha de comprar per tal de que tinguem suficient però que no acabi sobrant i al final doncs, serà un bé per tots, no? Així no estem menjant tampoc moltíssim els següents dies i no doncs, malgastem en aquest cas.
Exacte. Sí, no, el nostre cos ens ho agrairà.
Exacte.
També, perquè a nivell de salut també és important.
Sí.
I després com emmagatzemes també aquells aliments, no?, que potser han sobrat. Intentar que a l'hora d'emmagatzemar tots els aliments allargar aquesta vida, no?, perquè hi ha diferents tècniques que podem utilitzar a l'hora de fer que el menjar duri més.
Mm-hmm. Com per exemple?
Per exemple, a veure, ja vam anar més lluny, doncs la fruita, no? Per exemple, o sigui, tots sabem que no podem barrejar certes fruites, que si les posem unes al costat de les altres s'acaben podrint, no? Per totes les emissions, sí, les pomes, per exemple, és un clar exemple, no? Les pomes no es poden barrejar amb la majoria de fruites perquè acaben fent que tot es faci malbé. Passa també amb verdures, o sigui, tot això són cosetes que hem d'anar tenint en compte perquè tot ens duri més i per no malgastar, és el que diem, no només són els residus, és que és el menjar també.
Mm-hmm, exacte. I per exemple, solucions ecològiques, escollir per exemple menjars que siguin més ecològics, això serviria o no? Perquè també parlem de que és molt més car.
Clar, a veure, ja no només menjar ecològic, sinó ja pensant, com parlàvem abans, de les fruites de temporada. O sigui, les fruites de temporada al final són les que tenen més bon sabor, les que duren més temps, i són aquelles que no han implicat una petjada de carboni molt gran a l'hora de transportar-les. Reduïm la nostra petjada de carboni també amb aquest consum responsable. I és això, no? Intentar doncs, aliments ja que siguin locals, que siguin de temporada. Això ja ens ajuda moltíssim a reduir la nostra petjada de carboni.
D'acord. Doncs tenint en compte tot això, ara que vindrà el Nadal, doncs cal tenir-ho present, ser més sostenibles en aquest aspecte, comprar el just i necessari, no? Perquè tampoc s'obri moltíssim. I si anem a fer un menjar així a lo grande, no? A casa d'algun familiar, doncs portar-ho amb aquests tàpers, però intentar doncs, no utilitzar masses plàstics i altres coses, no? Així que, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquests consells. Quan passi el Nadal t'expliquem a veure com ho hem fet.
A veure què tal. Molt bé.
Merci.
Adéu.
I ara volem parlar amb el Josep Anton Ortiz, que és pagès de Torrebesses, al Segrià, i que ha presentat un oli que ha produït de les oliveres que cultiva amb música i amb un resultat, diu, molt beneficiós. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica com influeix aquesta música a les plantes i a l'oli concretament i com és que té doncs, aquesta afició, d'on li ve. Sobre el tema parlem amb ell. Josep Anton, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, el primer que llegim de tu és oli cultivat amb música. Això ja crida moltíssim l'atenció. I el primer que volem saber és en quin moment et planteges o penses que això pot ser útil, no? I que pot influir en la qualitat de l'oli, en aquest cas.
Bé, jo crec que caldria situar-se a Torrebesses, que és un entorn especial, és un poble que té moltíssim patrimoni, i dona la casualitat que aquí, a Torrebesses, hi ha la finca, la torre, on vivia l'il·lustre Emili Pujol, un músic internacional, una persona amb habilitat especial de la guitarra, que tots coneixem, i ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Bé, dona la casualitat que, bueno, ens vam enterar i vam arrendar esta finca per 20 anys, no? Clar, allí on vivia Emili Pujol, la veritat és que ens semblava que no sé, que havíem de rendir-li un homenatge, no? El paratge és preciós, és una vall molt única. I vam decidir, ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar, pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també pues, alguns cantants i cantautors que són especials per nosaltres, com per exemple la Montse Castellà, que és una noia que pues, ens agrada molt sentir-la, no? Mm-hmm. I altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix. I així, bueno, crec que hem arribat pues, en un producte molt, molt, molt especial.
Mm-hmm. I quins canvis heu notat, per exemple?
Bé, nosaltres els primers canvis els vam veure les plantes, no? La reacció de les plantes, i nosaltres, a veure, és el sisè any, la sisena collita, aquest any ja és la certificació en ecològic, i el que veiem és a les plantes un estat especial, vull dir, ho notes. Els pagesos notem quan les plantes estan bé, sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I bé, pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara que hem cosejat, hem fet la primera premsada, la vam fer el 14 d'octubre, i el Josefina Aran, que és la catadora del panell d'olis oficial del departament, l'ha provat, i juntament també amb amics i amigues seues, ens diu clarament que és un oli diferent. Un oli que no té defectes, que té unes qualitats que ressalten. Per exemple, dir una anècdota, no? Té sabors avellana, que no és normal en un oli, no? Sí. Es noten coses, no? Aromes, olors... crec que val la pena provar-ho. A vegades t'esforces molt a explicar un producte que esteu i algú pot pensar que, evidentment, que estàs dient pues, totes les excel·lències, no? Però jo crec que s'ha de provar i realment veure si les persones noten també aquest fet, no? Aquest fet especial, diferent, exclusiu, que ningú té a les Terres de Lleida. Mm-hmm. Per tant, us convido a provar-lo.
Clar, tu mateix dius que les plantes, tot i no tenir orelles, senten la música i és a través d'una ona física que viatja per l'aire i que doncs, la poden detectar, que els resultats són ben visibles. Llavors, clar, hi haurà gent que pensarà, ostres, això no és possible, no sé què, però tu assegures que sí, no? Que els resultats són molt beneficiosos i que realment és així, que noten la música, i en aquest cas, com deies, una música més aviat clàssica, no?
Bueno, suau, agradable als oïdos. Pensem que les plantes, evidentment, no tenen sistema nerviós, però sí que actuen per vibracions. Hi ha publicacions, La vida secreta de les plantes, no és un llibre que s'ha fet molt, i estudis, sabem que la música és beneficiosa per els animals, les vaques, les gallines, evidentment, les persones ens encanta, però sí que és cert, hi ha estudis molt clars i molt concrets, que una música agradable, una música de Mozart, sí que és una planta ornamental, i la veritat és que és espectacular. Si assíduament ho fas, ho notaràs. Al igual que si fiques una música estrident, sirollosa, amb molt volum, pots arribar a carregar-te una planta. I és molt clar. El que passa és que de vegades no parem a fixar-nos en aquests detalls, no? Uh-huh. Però és cert que la música el que ens està donant és un producte que jo penso que té una mica de, el que diríem, ànima, no? Té una personalitat pròpia i jo el que s'emplaço és a provar-lo, perquè a vegades les paraules, com deia abans, se les emporta el vent, no?
Exacte.
Però que per tant, proveu-lo i després parlem.
Tant de bo el puguem provar. Quantes ampolles has pogut fer fins ara, més o menys?
Sí. La finca és gran, té 31 hectàrees i mitja. El que hem fet és una primera premsada molt exclusiva, de 700.000 botelles, de mig litro. El preu de la botella són 15 euros i la veritat és que el producte és igual. Després vindrà una altra collita, que serà un oli més madur, també de molta qualitat, i vendrà en garrafetes de llauna de 3 litros, no?
Uh-huh.
Bé, doncs jo crec que tindrem algo molt exclusiu i algo que serà diferent i a un preu més assequible. Per tant, ara podem aprofitar aquestes primeres ampolles i després anirem a la collita d'un oli més suau, més madur.
Exacte. Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest oli que amb tanta estimació fas, no? Perquè es nota que t'agrada el que fas i com cuides a les plantes amb aquesta música. Estarem encantadíssims de provar-lo, t'he de dir. Moltíssimes ganes ara, a més, després d'escoltar-te i que continuï així, que continuï aquesta música, no? Amb aquest oli tan especial aquí a Torrebesses, al Segrià, i que tothom vingui a provar-lo. Moltes gràcies.
A vosaltres, i que la música ens acompanyi.
Exacte, això mateix. Merci.
Adéu-siau. Adéu.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge i nosaltres tornem la setmana que ve. Tant de bo el mes de desembre sigui molt feliç per tots. Gràcies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.